El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. I avui, diumenge d'eleccions, parlem abans de res de l'actualitat de Catalunya i de temes ben variats com cada setmana. Ara parlem del Parc de la Selva d'Aventura, que ha reconstruït la seva atracció estrella, el circuit de llits elàstics. La Selva de l'Aventura torna a comptar amb el circuit de llits elàstics entre arbres més gran d'Espanya. El Parc d'Oci a la Natura d'Arbúcies, al Montseny, ha recuperat ja de nou la seva atracció estrella gràcies a les aportacions econòmiques de treballadors, clients i amics que n'han finançat la reconstrucció després que els danys ocasionats per la tempesta de Glòria l'obliguessin a tancar l'any 2020. Amb el bosc elàstic, el parc espera recuperar el seu nivell d'activitat d'abans de la pandèmia i nosaltres en volem parlar sobre el tema amb la directora del parc, amb la Karin Van Ben. Karin, molt bon dia.
Molt bon dia.
Heu optat per aquest finançament participatiu, oi?
Sí. Mira, la situació no, ha estat com imprevista el 2020, ja que havíem construït aquests llits elàstics, tot aquest laberint allà dalt dels arbres, per obrir el 2018. Ho hem tingut 2018-2019, i després ja ens hem trobat sense. I en aquest sentit, que igualment que hi ha ajudes i assegurances, el fet d'haver estat tancat quasi tot un any just al mateix moment no ens ha permès després tornar a construir. I tampoc no sabíem a on, perquè ja el parc s'ha quedat amb 26 arbres menys, tot arbres pins Douglas molt grans, en els quals teníem gran part de les activitats. I al principi doncs ens hem com recuperat, creant tot un circuit per sota d'aquests arbres caiguts, també per compartir, no? I què és un bosc que ha quedat així destrossat després d'una tempesta. També he pensat que és interessant veure, tocar, veure aquestes arrels enormes allà. I a la final nosaltres estimem la natura i el que volem compartir, tant en un parc d'oci, però també aquesta estima respecte a la natura. Uh-huh. Però han passat dos anys i ens hem quedat com orfes d'aquesta activitat que era tan xula, que mica en mica hem estat buscant en quina part del bosc que hi haurem podríem tornar a muntar-lo. I se'ns ha anat venint idees, llocs, hem buscat com i hem pensat que sí que es podria fer. I després quedava l'etapa, doncs, com a nivell de finançament. Ja. I és quan hem decidit que abans de buscar amb entitats com menys personals, no? Veure si ho podíem finançar a través de petits contractes de préstec amb gent, en aquest cas, han fet tant treballadors com gent que ja ens havia apoyat en el mateix sentit per al projecte de les cabanes dels arbres, i també hi ha amics, i gràcies a aquesta motivació, lo interessant és que aquesta activitat ja l'havíem tingut i realment era molt lúdica, molt agradable, i teníem els participants sortien tan contents que a nivell de risc, no, es veu que és algo que ja havíem tingut, que no era del tot nou o atrevit, i se'ns han sumat a la nostra voluntat de tornar a construir i ara ja ho tenim.
Uh-huh. A més, el bosc elàstic és el primer i més gran circuit de llits elàstics situat entre arbres a Espanya. Què és el que té d'especial i com el vau començar a fer? Com se us va ocórrer aquesta idea de fer això?
Doncs la idea és durant un viatge que he fet a Suïssa i que m'he trobat en aquesta activitat una amiga meva que m'ha dit: Karin, ja tu has d'anar a veure això, segur que t'agradarà. I sembla que em coneixia perquè ja m'ha encantat i he anat amb els meus nens observant i ràpidament he contactat amb els constructors. Nosaltres, al nostre parc, quasi tot ho hem fet nosaltres mateixos. Construïm el circuit dels arbres, les tirolines, els ponts penjats, també després el centre extrem que hem tingut, que aquest ha caigut, el camí descalç, que ens agrada molt, no?, ser autoconstructors. Però en aquest cas, ha fet una activitat tan, tan guai que ja m'he posat en contacte amb, amb gent de Bretanya, que són uns mariners, que fan aquestes xarxes per barcos, no? Per, com els catamarans, però en aquest cas ho han fet en gran. I ells havien fet un, una primera prova a la seva illa, on, on, on treballen, i mica a mica és un producte que han anat proposant. I jo l'he descobert a Suïssa, vaja, el 2016 o 2017, i és quan ja hem vingut a veure el nostre bosc aquí al, al Montseny, i sí que hem vist que era possible i que hem anat a construir. Però després ja, doncs, d'alguna manera és el segon, no? Perquè ja hem tingut un primer, però per desgràcia amb aquesta, amb el temporal se'ns ha desaparegut. I després ja, vale, ja tothom tenia aquesta, vale, aquesta motivació de veure si hi havia manera de tornar a construir. L'únic és que hem estat, no? Com han passat 3 anys entre la voluntat i la realització.
Clar, ha estat difícil aquest procés de reobertura del bosc elàstic?
El que ha estat difícil és realment la concepció, no?, d'on el posem, perquè ara està com entremig de les altres activitats, però en un raconet ben apartat de la final, també de la zona que nosaltres abans teníem, que era més una zona de més vent, per si de cas. Nosaltres ens hem quedat, no?, una miqueta amb la idea, vale, també ja tornar a construir el mateix lloc, o era amb postes que, no naturals, no amb arbres, i això ho hem descartat, perquè realment és un parc que estem formant part d'aquí, del bosc, de la naturalesa, i no volíem estructura artificial. I per això que hem estat més temps com per trobar, i un dia realment hem vist, sí, aquí sí que estem convençuts. No volíem fer-ho per fer-ho, no? Volíem que quedés realment molt maco, perquè són 800 metres quadrats de xarxes, però amb 7 sales diferents, que són una de 3 metres d'altura fins a 10 metres, i estan connectades amb passarel·les, amb tobogans, amb parets de corda. A dins d'alguna sala tenim unes pilotes gegants de 3 metres, que allà la pots fer moure, i sobretot doncs, tu vas saltant d'una sala a l'altra. És com un laberint, significa que pots passar d'una sala a l'altra i tornar enrere. Doncs tampoc no es pot fer en un espai petit, no? Volíem realment algo que tornés a ser tan maco com el que teníem.
Mm-hmm. D'aquesta manera, amb els obstacles que us heu trobat, és més aviat on situar-lo, no? Com comentaves, hi ha noves atraccions, sí, i noves instal·lacions.
I després com finançar, sí, no? Perquè el finançament, que ja estàvem, vale, tocats, no?, per la situació del temporal i també de l'any sense treballar.
Clar, exacte. Doncs, complicat.
En aquest sentit, hem necessitat, sí, com ha estat complicat, però mira,
al final s'ha fet.
Solucions.
Exacte.
Sí,
I quines noves atraccions o noves instal·lacions heu incorporat?
Doncs les noves, el que és el bosc elàstic, és aquest circuit entre llits elàstics, i també una caseta de recepció. En aquest cas, abans teníem tots a prop de la caseta de recepció principal, però ara ens hem allunyat, i també ja, com que treballem la fusta, fem cabanes als arbres, en aquest cas hem afegit una cabaneta, però al terra, per rebre ara les persones que fan aquesta activitat, tenir una nova zona de pícnic, perquè en el parc tenim diverses zones, la gent pot venir a portar el seu pícnic, i també hi ha un alerta rulot, que venen també veure's com menjar, però pensem que també és important no només l'activitat, però quedar-se, aprofitar d'aquest bosc tan bonic que tenim allà al costat de les activitats. I després ja nosaltres, abans d'aquesta, no?, d'aquest bosc elàstic, els últims anys també hi ha el que anomenem l'ecobosc, que és aquesta passejada per arbres caiguts, i el 2022 ens ha fet una proposta un artista, el Cándido Granada, que ell feia temps que tenia al cap de muntar estructures doncs, artístiques, però al mateix temps doncs, terapèutiques. És una activitat que aquesta va ser més dirigida a persona, a adults, perquè és tot un recorregut pel bosc i trobes doncs, aquesta estructura en la qual vas a interferir. Tu ja hi ha una proposta d'interacció amb l'estructura i amb la reflexió. O ell proposa fer-ho també amb el seu acompanyament. Això es diu Eterna, que significa estructures terapèutiques de la natura, i aquesta activitat pensem que es donarà a conèixer mica en mica, ja que és un tema doncs, que de moment vale, ja no és com tot o sigui familiar, perquè és algo que és com trobar la consciència d'un mateix, percepcions, els nostres aterraments, tots els aspectes del nostre jo interior. Però que ens ha semblat també molt, molt interessant i que hem instal·lat el 2022. Doncs finalment, entre tot el que ens ha passat, sí que hi ha hagut moltes novetats.
I
el 2021 hem tornat no, a ensenyar el que anomenem l'ecobosc, que és tot aquest recorregut, que parlem de com alguna informació sobre com es connecten, com es comuniquen els arbres per les arrels, pel miceli, la geometria fractal en la natura, hem construït un petit domo de fusta en el qual és una zona audiovisual, i sempre intentem no, barrejar que sigui lúdic i educatiu, però més que educatiu és aprendre a estimar i a respectar la natura.
Mm-hmm, exacte. I s'esperen bones previsions de cara al públic? Espereu que vingui molta gent?
Sí, el que voldria és recordar no, a els que ja han vingut, que ja ho tornem a tenir, perquè els dos anys que hem tingut aquests llits elàstics als arbres, és que és una sensació de llibertat tan agradable. Jo crec que, com a adults, ja no saltem, no? No gaire. Mm-hmm. A vegades dues escales o... I veus els nens tot el dia passant molt, i, vale, molta estona saltant. I tu quan et trobes allà i comences a notar aquesta sensació i rebotar per aquí i per allà, és molt lúdic i molt agradable. Vale, és bo per la teva condició física, però no és que sigui difícil, perquè tampoc no és com l'escalada, el circuit en alçades que proposem, que també són lúdics, però que són més de posar-se un arnès, de seguir el camí, d'atrevir-se a llançar-se per una tirolina, per una liana. Uh-huh. En aquest cas, no cal gaire explicació per les festes d'aniversari, les despedides de solter. És per riure, rius molt i et sents molt nen, i crec que això a tothom ja ens agrada de tant en tant, tornar a trobar el nostre nen interior.
Doncs sí. Doncs sí, doncs Karin Van Ben, directora del Parc La Selva de l'Aventura, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i tothom a saltar, no?
Moltes gràcies, Marc. Sí, estàs convidada a saltar.
Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Adéu. I parlem ara de més temes perquè l'estrès pot causar moltes malalties i de diferents tipus. I un d'ells és el mal de mandíbula, un problema molt freqüent i la incidència del qual està augmentant de manera progressiva a causa de l'estil de vida enfeinat que portem la majoria de les persones. La mandíbula és la que permet dur a terme l'acció de mastegar de manera que compleix una funció bàsica en la digestió i la nutrició, i l'estrès influeix d'una manera important també a la nostra salut. Així, en episodis de molta tensió, tendeixen a presentar-se trastorns com, per exemple, el del bruxisme. A moltes persones els sorprèn la relació entre les dues afeccions, el mal de mandíbula per estrès. I, de fet, hi ha molta gent que ni tan sols percep estar estressada. Tot i així, la relació entre els dos ha estat detectada i observada en estudis científics, i d'aquesta manera també s'han detectat altres símptomes associats, com, per exemple, podria ser el mal de cap, el bloqueig de la mandíbula i la dificultat per obrir la boca. Aquestes tendeixen a manifestar-se després d'episodis de tensió o bé quan la persona no aconsegueix descansar de manera adequada. De tot plegat i d'aquest trastorn del bruxisme, hem parlat perquè ens ho expliqui en detall amb el president del Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya, el doctor Toni Gómez.
Bé, el bruxisme és una parafunció, és a dir, fer servir l'articulació temporomandibular, les dents, la musculatura que tenim dissenyada per mastegar amb normalitat, fer-la servir quan no toca, és a dir, quan no masteguem i no parlem. És a dir, en moments que la musculatura hauria d'estar relaxada, el que fem és prema, el que fem és apretar, el que fem és carrisquejar, fins i tot amb episodis nocturns quan hem d'estar dormint. Bueno, involuntari a vegades és controlat durant el dia. Moltes vegades les persones que són bruxistes, quan es concentren, quan s'enfaden, fan aquest també moviment d'estrènyer la mandíbula i, per tant, també podria tenir una voluntarietat. Però sí que és cert que la gran majoria d'ocasions els pacients desconeixen que tenen aquest problema i ho fan d'una manera inconscient, sobretot en fases nocturnes quan estem dormint. Qualsevol pot patir aquesta patologia, però sobretot hem de pensar que ha d'haver-hi una predisposició genètica. Què vol dir? Que si els nostres pares tenien una constitució musculoesquelètica, estem parlant de l'articulació de la boca, determinada, també hi haurà una predisposició hereditària en els fills. És a dir, el més important és que hi hagi aquesta predisposició musculoesquelètica, és a dir, no apreta, no bruxa qui vol, sinó qui pot. Hem de tenir unes condicions musculars i articulars que siguin ja predisponents. El que sí que és cert és que l'estrès és un factor sumatori, és a dir, en fases d'estrès, les persones que apreten les dents, que fan aquesta parafunció del bruxisme, es veurà augmentada. Uh-huh. Per això, en els darrers temps, que venim d'una pandèmia o d'un entorn social, un context social, amb la pujada dels interessos, amb problemes polítics, etc., que l'ansietat i l'estrès també es veu, diguéssim, afectat aquesta patologia i trobem més processos i més moments d'apretar les dents. Bueno, hem de pensar que tot està, unit, no?, i que tot està relacionat. Llavors, les persones que tenen aquest problema tenen més predisposició també a tenir migranyes, a tenir també alteracions de la son, aquests microdespertars, o fins i tot l'apnea de la son, també està relacionada. I sí que és cert que els factors, diguéssim, les causes més freqüents serien el desgast de les dents, això pot comportar augment de la sensibilitat, o bé fractures directament de les dents. A vegades fins i tot ens trobem dents que estan trencades per la meitat per aquestes forces de masticació que fem quan no hauríem de fer. Sí. Bueno, és cert que no és una solució ben bé. És una mesura preventiva que tenim perquè aquesta musculatura, que normalment en els pacients bruxistes està contracturada, és a dir, està treballant massa, podem, amb aquesta fèrula de descàrrega, podem relaxar-la. Llavors, el bruxisme com a solució no n'hi ha. És a dir, qui bruxa, qui és bruxista, segurament es morirà bruxista si va mantenint les seves dents. Llavors, el que tenim al nostre abast com a terapèutica seria la placa de descàrrega, les fèrules, també seria, per exemple, medicació i també seria, per exemple, exercicis de fisioteràpia. Però una solució 100%, que sigui la panacea, no existeix. Les plaques de descàrrega que tenim serveixen sobretot per mitigar disminuir aquesta tensió muscular i aconseguir una relaxació que ens va molt bé en aquests casos. Sí, això nosaltres li diem morsicatium bucarum, línia alba, no? És a dir, és una línia a l'interior de la galta que en els pacients que tenen aquesta musculatura més augmentada, més contracturada i que efectivament van fent aquest moviment, aquesta parafunció que dèiem al principi, es marca molt més la indentació, és a dir, com si hi hagués una empremta que deixen les dents en les galtes, a l'interior de la galta. Dentista sangrador o de pel·lícules com Django Desencadenado, que anava amb un carruatge d'aquestes així, això ha canviat molt. Avui en dia no està justificat no anar periòdicament al dentista pel dolor, al contrari, tampoc està justificat perquè són típics tòpics, no? És a dir, és que el dentista és molt car. Miri, el que resulta car és no anar al dentista. I anar al dentista periòdicament el que farà és fer aquesta prevenció, aconseguir que els problemes menors es puguin solucionar el abans possible, i el no anar al dentista periòdicament, això sí que sortirà car. Per què? Perquè els problemes empitjoraran i es faran més greus, amb més conseqüències per la salut i per la butxaca. És a dir, tenim molt bones solucions, per exemple, la implantologia, que ha significat un gran avenç amb el tema de la terapèutica, però és una molt bona solució, però no és la millor solució. La millor solució és conservar el que tenim de sèrie, com els cotxes, sí? És lo important i és lo que hem de lluitar tant de manera preventiva com de manera terapèutica, anant al dentista, insisteixo, periòdicament. entre un i dos cops a l'any s'hauria d'anar al dentista a fer una revisió perquè ens miri si som bruxistes, posar-hi solució o que ens recomani, que és el que hem de fer amb la nostra boca. Bueno, l'important és no deixar-se cap superfície. És a dir, començar sempre amb un ritual, començar sempre de la mateixa manera per fer-ho sempre de la mateixa manera. Això el que farà és que incorporem aquesta manera de fer, que sigui aquest ritual com deia, i que no ens deixem cap superfície. I molta gent raspalla la part anterior, la part que és més fàcil, les dents que estan més exposades, i se n'oblida dels queixals. O bé ens oblidem la part que dona a la llengua, o bé ens oblidem la part que mastreguem, o bé ens oblidem la pròpia llengua. Uh-huh. Hem de raspallar totes les superfícies de les dents, sense deixar cap. Això implica haver de fer un raspallat que ha de durar entre 2 i 3 minuts, perquè és el temps mínim que necessitem per fer aquesta neteja de totes les superfícies.
I, de fet, parlant de bruxisme, una persona que el pateix des de fa anys és la Mireia Alfocea. Té 21 anys i aquesta és la seva experiència amb ell.
Jo fa temps, ja. Jo crec que des de... O sigui, jo em sembla que tota la vida, l'únic que des de fa 7-8 anys que vaig anar al dentista i em van dir t'hem de fer aquesta placa, això de la fèrula de descàrrega per la nit, i això deu fer 7-8 anys que porto això per dormir. No ho sé, jo també m'han dit que és la mandíbula, que si la tens col·locada d'alguna manera que no és recta, jo també tinc les dents com d'una manera que encaixen, però no de manera recta, sinó com creuat. Llavors, tot això és com un cúmul de factors que al final fa que tot el dia apretant les dents, que a la nit doncs rasqui entre elles les dents, se'm queden planes. Bueno, m'han fet com allò de les fotos aquelles que et fan com de tota la mandíbula per veure com encaixes i tot. Bueno. De fet, quan me n'adono és perquè estic apretant tant que em fa mal la mandíbula. Això durant el dia. I durant la nit ho faig de manera totalment inconscient i quan em llevo al matí dic, buah, aquesta nit he apretat molt perquè em fa mal com tot el que és re a la cara. Em van dir, si no et poses això, d'aquí un temps et quedes sense dents, perquè te les hauràs gastat totes de rascar-te-les. Jo vaig portar uns ferros abans d'aquests, perquè m'havien de fer més gran el paladar i no sé què. I després d'això, d'anar al dentista, em van dir, buah, se t'estan aplanant les dents, per què serà? Llavors, em van fer com unes fotografies de les dents, em van fer plaques, bueno, no sé com es diu, i llavors em van dir, és bruxisme, posa't aquesta fèrula perquè t'anirà molt bé per dormir i també perquè no et faci tant de mal quan et llevis el dia següent, perquè també fa que les dents no es toquin tant i que la teva quedi una mica més oberta que no si l'estiguessis apretant sense res. Mal de cap també, al final t'agafen migranyes de la tensió que tens en tot el cap, de... Apretar les dents implica també com tot el que és la part de mastegar i tot. Menjar-me un entrepà, mal. Trigo més perquè se'm cansa. O sigui, tinc la mandíbula cansada de tant apretar. Llavors, al final també agafant mals de caps, migranyes, com tot va junt. No, jo no, calmants no n'he pres mai. Sí que, jo què sé, valerianes o coses d'aquestes de relaxació, però com... infusions d'aquestes abans d'anar a dormir, lo normal que faria qualsevol, però jo de vegades me l'he presa consciència de dir és tan nerviosa i tal, te vas enfrontar tot. Jo ja fa això, deia 7-8 anys i no sé, em van dir com que és una cosa amb la que has de viure al final i jo... Però és que és una cosa que jo crec, i des de la meva visió de lo que jo he viscut, que no crec que és una cosa que d'un dia per l'altre es curi, perquè no és hormonal, no és... És que apreto les dents perquè o estic més nerviosa o perquè encaixen d'una altra manera i és, ja està. O sigui, jo hi vaig, el psicòleg, i com coses de sempre d'anar i dir, pues, igual que vas al metge, vas al psicòleg. I també sí que et pot dir, ets una persona que ets nerviosa i tal, però tampoc no m'han dit estar estretament relacionat amb... És, apretes les dents. Jo me'n recordo un cop quan era més petita de dormir amb unes amigues i llevar-nos el dia següent i una, res, com super nerviosa de dir, ai, he sentit sorolls molt estranys aquesta nit, no sé d'on venen, i al final d'anar-ho parlant, no, és la Mireia. O sigui, el que sí que he notat és que no em fan tant de mal les dents en si, perquè com que estan protegides, apreto, no em llevo amb mal de dents. Però sí que el procés també de que se t'adapti la fèrula de la nit també és llarg. Jo m'han hagut de fer una de nova perquè l'alt que tenia se'm va trencar de tant fer-la servir i he hagut d'anar moltes vegades a que me la poleixin perquè em feia més mal haver-me-la de posar que no dormir sense. Llavors vas al dentista i te la poleixen i et fan proves i coses de colors i, bueno, de veure què és el que toca les dents perquè no et faci mal i dormis còmode. És tot un procés que és llarguíssim. Sí, bueno, i jo què sé, també conec la meva mare, també dorm amb la fèrula i de vegades, clar, i jo penso que en el meu cas potser sí que és genètic, perquè si la meva mare també ho porta, doncs no... De dir, bueno, té quasi 50 anys i ho porta, doncs jo potser en 50 anys també ho portaré i ja està, i no em molesta.
Doncs d'això tracta el bruxisme. Gràcies a la Mireia per explicar-nos-ho en primera persona. Esperem que es redueixin aquests efectes negatius que té sobre la seva salut. I continuem ara amb molts més temes. I de seguida parlem, atenció, d'un curs de motoserra que ha exhaurit les places. És especialment per dones. No us ho perdeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
La Liga encara sus dos últimas jornadas. Pero todavía nos queda mucho por vivir.
Bueno, que está la gente temblando.
Este fin de semana, la penúltima jornada de Liga con todo en juego en la parte baja de la tabla.
5 partidos, que son los que de verdad importan.
Además, los ascensos a primera.
Se lo merecen.
La Fórmula 1 con el Gran Premio de Mónaco. El final del Giro. Este fin de semana, tiempo de juego.
La radio.
El número uno del deporte.
La COPE.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Que hi ha professions i sectors més masculinitzats que altres és un fet, i l'Escola Agrària del Pirineu ha decidit posar en marxa un curs de motoserra només per dones. Les places s'han exhaurit i en parlem d'això amb la professora i també amb un alumne. L'Escola Agrària del Pirineu ha organitzat un curs per aprendre a fer servir una motoserra que va dirigit especialment a les dones. Ja s'han esgotat totes les places perquè n'hi ha moltes que treballen al món rural i necessiten aquesta feina. Moltes d'elles diuen que era un repte pendent i la majoria volen fer el curs per aprendre a fer llenya. En parlem sobre el tema i li preguntem a la Núria Duró, que és professora i directora de l'escola. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, en aquest curs només per dones hi troben més complicitat, diuen, que no en els cursos mixtos, oi?
Sí, bàsicament ha sigut el més sorprenent. Jo realment al principi era una mica escèptica perquè sempre havíem fet cursos de motoserra i havíem participat tant homes com dones, realment més homes que dones, i vam dir, bueno, provem-ho, a veure com funciona. I clar, hi va haver molta demanda i en el moment de fer-ho, clar, totes diuen, no, és que clar, quins sentim més còmodes, més entre iguals, i no tenim aquest reparo, aquesta vergonya de demanar segons quines coses, que si estàs en un altre context costen més de demanar.
I com us veu adonar, com veu pensar que era necessari fer aquest curs?
És un tema al final de societat, l'altre dia ho parlàvem, no sé amb qui, de masculinització del sector. El sector primari és molt masculí, llavors en general costa que les dones s'hi fiquin i costa animar-les. I llavors, bueno, també amb la professora que ens feia la formació, que de fet ens fa les altres formacions on també hi participen homes, un dia ens va dir, ostres, i per què no ens plantegem fer-ne una específicament per dones, per animar-les i que s'hi fiquin, perquè realment el sector forestal necessita gent que hi vulgui treballar i de dones n'hi ha molt poc, llavors és una oportunitat més de feina, i vam dir, vinga, fiquem-nos-hi i fem-ho.
Imagino que us haurà agafat de sorpresa, no?, que s'hagin exhaurit les places.
Sí, a veure, aquest era un curs que podia ser, sí i no, podia ser que funcionés superbé com ha funcionat o que no tingués acceptació. I realment, doncs això, clar, vam treure 12 places i el van sol·licitar més de 24 persones.
Déu-n'hi-do.
I clar, al final, dius, tenim 12 places, és el que hi ha, i va haver més de la meitat que es van quedar fora. I va, a l'espera, alguna ha fet un curs que precisament fem aquesta setmana que un altre de motosserra, que hi ha homes i dones, i altres s'hauran d'esperar l'any vinent a que entreguem un altre.
Exacte. Ja sabeu, doncs, que haureu de fer un altre per aquesta meitat que es van quedar fora, sí. On esteu situats?
Nosaltres estem situats a Bellestar, que és un poble del municipi de Montferrer-Castellbò. Estem aquí al costat d'Andorra, a 5-10 minuts de la Seu d'Urgell estem. Sí.
Imagino que venen dones d'arreu de Catalunya, no?
Sí, ha vingut bastantes d'Andorra, han baixat, de l'Alt Urgell moltes, Pallars i Cerdanya, perquè al final per proximitat geogràfica, però també d'arreu de Catalunya, sí.
I el perfil de dones amb les quals us trobeu, com són? A què es dediquen? I diuen que volen aprendre a fer llenya, però quins són els motius que us expliquen pel qual volen fer aquest curs?
Hi ha una mica de tot, és molt curiós. Amb qualsevol curs de formació contínua trobes perfils molt diferents. En aquest cas, hi havia dones que es dedicaven més o menys a anar al món forestal, alguna ja estava fent servir la motosserra i volia acabar de perfeccionar, però n'hi havia d'altres que volien començar o simplement era perquè vivien en el món rural i es volien autoabastir de llenya. Després hi ha les situacions gracioses. Una jubilada que deia, no, és que per mi és un repte pendent i ho vull fer. I es va apuntar perquè volia aprendre a fer funcionar una motosserra. Després una altra noia que era artista i volia aprendre a utilitzar la motosserra per al seu treball professional com a artista, per fer escultures i coses amb fusta. Bueno, hi ha moltes situacions, però realment les principals és buscar una nova feina o perfeccionar-me en la feina que ja estic fent en el món forestal o bé l'autoabastiment de llenya.
I les franges d'edat, quines són, més o menys?
Mitja edat. Hi havia alguna de més joveneta de 20 i tants i després la franja més gran entre els 35 i 50.
Clar, sí. Són dones que ja tenen una preparació, no? Una formació... Sí. I una professió com a tal, no? I que, doncs, volen aplicar-se també en aquest sentit, en aquest món, no? El curs, en què consisteix? Quines són les activitats que han de fer?
El curs té 30 hores en total, són 4 dies de formació. Es comença des del principi amb una petita part teòrica d'explicar, bueno, petita introducció al bosc, a la propietat forestal, a com ho hem de fer per anar tallar, perquè al final a vegades tots ens pensem el bosc és de tots i no és així, el bosc té un propietari, necessitem la seva autorització, la seva sol·licitud perquè anem a fer unes feines al seu bosc i a més necessitem una autorització de l'administració per poder anar a fer aquestes feines. Llavors hi ha una petita breu introducció en aquest àmbit, després hi ha una part més teòrica de motosserra, de mecànica i de com he de fer els treballs, això dins de l'aula, diguéssim, amb una presentació, una classe de les de tota la vida. I després sí que ja comencem a anar al taller forestal, perquè evidentment per fer servir la màquina s'ha de saber fer servir, però també s'ha de saber mantenir i conservar en bones condicions. I després ja entra tota la part de pràctica, de primer, de trossejar, diguéssim, amb trossos de fusta, no amb arbre sencer, sinó per començar a fer els primers talls, i després ja anem a bosc. Anem a bosc a començar a batre arbres, a tirar l'arbre, a desbrancar-lo, a trossejar-lo, i a fer tota la feina, que al final acaba sent potser la més perillosa, i la quina nosaltres com a centre formador ens interessa més que les persones aprenguin a fer bé, sobretot per evitar que ningú es faci mal.
I aquest curs, quina durada té?
És una durada de 30 hores amb 4 dies.
Sí, però dura mesos o són només aquests 4 dies?
No, només aquests 4 dies, una sola setmana. Sí, és molt curtet, és un curs de formació contínua molt curtet de solament d'aquests 4 dies.
Perfecte, doncs Núria Duró, professora i directora d'aquesta escola agrària del Pirineu, amb aquest curs que han començat, no?, a fer per aprendre a fer servir aquesta motosserra, adreçada específicament a dones. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i per fer aquesta activitat que segur que està agradant a totes elles i l'any següent, no? Per partida doble, doncs encara amb més dones apuntades. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Parlàvem abans de que l'Escola Agrària del Pirineu ha organitzat un curs per aprendre a fer servir una motosserra que van dirigit especialment a les dones. I nosaltres hem volgut parlar amb una d'aquestes alumnes que acaben justament de fer el curs, que és la Maria Giró. Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tu has acabat el curs fa una setmana, no?, més o menys. Com ha estat aquesta experiència?
Doncs ha sigut una experiència molt enriquidora, perquè hem après moltes coses, ens ha donat com molta autonomia a l'hora d'utilitzar la motosserra, i res, com a resum, pues, superinteressant i molt, molt necessari.
Uh-huh. I per què et vas decidir apuntar-te?
Bueno, perquè fa temps que volia aprendre a fer anar la motosserra amb seguretat, perquè sí que és una eina que, bueno, hi és a casa des de molt temps i potser la feien el meu pare, el meu germà o així, però jo no l'havia après, o sí que havia fet com alguns treballs, però com molt, molt petits i sempre com amb l'ajuda d'algú altre, i tenia ganes com d'això, de tenir com aquesta seguretat i aprendre a fer-la funcionar pel meu propi compte, des de per fer llenya per casa fins a, bueno, fer alguns altres treballs més així com artístics o de mobles, perquè, bueno, a mi m'agrada bastant com tot aquest tema també.
Perquè, Maria, tu a què et dediques? Et dediques a alguna professió que estigui, doncs, involucrada la motosserra? Alguna professió d'aquestes així per la qual la necessitis?
No, és per la feina, eh? O sigui, era algo que volia aprendre com per mi mateixa, per saber-ho.
Exacte. Vale, d'acord. I a què et dediques tu, així, per curiositat?
Bueno, soc artista, però faig moltes feines de gestió cultural, perquè, bueno, també soc gestora cultural, i ho combino amb altres feines que no tenen res a veure amb el camp cultural.
Ah, d'acord. I dius que el teu pare i el teu germà, doncs, utilitzaven aquesta motosserra i volies aprendre tu, no?, en primera persona, a utilitzar-la sense l'ajuda dels altres. Ells sí que es dediquen a això o l'utilitzen...
Sí, sí. No, el meu pare treballa en la llenya, uh-huh. I el meu germà, o sigui, per les seves feines també l'utilitza.
Pot ser, doncs, que sigui un interès que et ve de família, no?
Bueno, potser és la familiaritat aquesta de quan tens una eina a prop, que veus que es fa servir així, doncs suposo que l'interès se'm desperta per aquí, no?
Exacte.
Com està, i aquesta eina a casa, que és guai per fer llenya, no sé què tal, doncs... Suposo que va per aquí.
Exacte. Perquè, Maria, d'on sou? On vius?
A la Seu.
A la Seu. Perfecte. I, clar, abans t'havies plantejat alguna vegada apuntar-te a un d'aquests cursos?
Sí, ja, o sigui, fa 2 anys que m'intento apuntar, però no entrava com al curs, perquè hi ha les classes bastant limitades i només... Bueno, penso que fins ara només havia fet un cop l'any i això, doncs clar, són 15 places i és un curs que està com molt sol·licitat.
Exacte, no? Abans parlava amb la professora i directora de l'escola, la Núria, que deia que són places limitades i que pràcticament un altre tant de totes les alumnes que havien entrat a aquest curs ja s'havien quedat fora i que segurament s'haurien d'esperar fins l'any que ve. És el teu cas també i, clar... Clar, trobaves que potser apuntar-te a un curs on no era, doncs, específicament per dones, no? En aquest cas, no et feia sentir tan còmode com el que has fet ara? Et limitava això a l'hora de decidir el curs o no?
No, perquè realment això ja m'hi havia apuntat com els altres anys, però no hi havia pogut entrar perquè, o sigui... Bueno, clar, quan l'oferta és com per tots els públics, doncs encara és més difícil, no?, entrar-hi. O sigui, no em limitava a l'hora d'apuntar-m'hi, perquè de fet si hagués entrat abans, doncs ja l'hagués fet, però sí que quan va sortir aquest no mixte, doncs, bueno, em vaig apuntar als dos com al no mixte, i si no entrava al no mixte, doncs a l'altre.
Uh-huh.
Vaig pensar que guai, doncs mira, millor. Realment és un espai com superguai també que sigui no mixte, a nivell de confiança i d'establir vincles amb les companyes, doncs. Va ser molt guai, la veritat.
Clar, abans ens explicava, no, de que moltes de vosaltres us sentíeu més còmodes i amb més confiança a l'estar entre dones, no? I que potser no teníeu, doncs aquesta pressió, no, en el curs. però en el teu cas, doncs, me n'alegro de que no sigui així i que hagis entrat, doncs, a un o a l'altre, però que et donava igual, no?, en aquells moments, escollir un o l'altre. Abans, havies fet alguna formació similar anteriorment per tal d'utilitzar la motosserra o altres eines, per exemple?
No. De fet, el primer curs que faig a l'escola agrària o d'aquest tipus, sí.
Uh-huh. I amb quines dones t'has trobat? Més o menys del teu perfil, de la teva edat? Quants anys tens, per exemple, i com eren aquelles dones amb les que has compartit curs?
Jo tinc 28 anys i el grup érem bastant diverses a nivell d'edat. Vull dir, crec que això, anàvem des dels 20 i algo fins, sí, com... Uh-huh. Sí, d'edats diverses i, bueno, el que sí que era bastant comú el desig aquest com d'aprendre a fer servir la motosserra per un ús propi, diguéssim, per poder-la fer servir com això, amb autonomia i seguretat, diguéssim, i després també hi havia algunes que ho volien com per dedicar-s'hi professionalment.
Exacte.
I més o menys era aquest el perfil.
I quines són les activitats que heu fet al llarg d'aquests dies?
Doncs vam, o sigui, es va distribuir com en dos parts, una que era més com taller i camp de pràctiques, que era l'escola. Llavors, el que va ser taller va ser, pues, conèixer la mecànica de la motosserra, la vam desmuntar, la vam netejar, vam mirar com l'estat de totes les peces, si estaven bé, si s'havien de canviar, com saber si estava molt gastat o no. Després, al camp de pràctiques, allà a l'escola, vam provar, o sigui, vam engegar la motosserra, tot això, i vam provar com alguns talls, algunes formes com d'abatir arbres. Vam fer com les pràctiques, després els dies següents vam anar al bosc i al bosc, doncs, vam abatir arbres i doncs vam desbrancar i com deixar-los preparats com per fer llenya, diguéssim.
Uh-huh. I què diries que és el que t'ha agradat més?
Ja no sé, una cosa concreta és difícil. Jo crec que la part de bosc, jo crec que va ser molt guai.
La part més pràctica, no?
Sí, uh-huh. I de veure també com... Perquè el bosc, clar, la teoria està molt guai i la forma com de batir els arbres, doncs, és molt concreta i tal, però després passen coses, no? Vull dir, el bosc no és tan concret ni... Hi ha com moltes variables i a totes, quan vam abatre els arbres a cada una, bueno, cada grup, és com que ens passava alguna cosa diferent. Llavors va ser molt guai perquè vam veure com molts exemples, no? Com, vale, aquí estan pendent i pot passar això, aquí s'ha enganxat amb aquests dos altres arbres, perquè tal. I, no sé, va ser com molt guai veure com totes les possibilitats que, vull dir, que són, que hi ha molts riscos i molt de conèixer-los i poder-ho practicar amb gent professional que et dona la seguretat de dir, vale, podem solucionar això, no?
Uh-huh. Al final us vau trobar amb dificultats i obstacles que vau haver de solucionar en aquell moment i que potser no us havíeu plantejat abans, oi?
Exacte.
Uh-huh. Ara, de fet, segurament amb aquest curs ja podràs ensenyar tu al teu pare i al teu germà, no? Quasi, quasi.
Bueno, no sé si era tant. El meu pare i el meu germà s'hi dediquen fa bastant temps.
Potser hi ha alguna cosa que se'ls hi escapa que tu has pogut aprendre.
Ja, no ho sé, a nivell de seguretat potser sí, perquè sí que ens van ensenyar com coses com, no, lo normatiu i reglamentari, potser sí, però
clar,
potser sí, com tant, per ensenyar.
Doncs, Maria Giró, alumna d'aquest curs per aprendre a fer servir una motosserra de l'Escola Agrària del Pirineu, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta història.
Vale, merci a vosaltres.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Vinícius ha estat, sens dubte, el nom de la setmana. Parlem de la polèmica que ha envoltat el món de l'esport i del futbol en particular arran dels insults racistes que va rebre el jugador a Mestalla. El cas del davanter del Real Madrid ens ha servit per posar-nos en marxa i denunciar aquí al programa del Matí del Cap de Setmana aquests insults a través de conèixer casos particulars que hagin hagut de, malauradament, doncs, passar pel mateix. Hi ha una cosa ben certa i és que els insults a l'esport s'han d'acabar. I si a sobre aquests insults són racistes, doncs ja estem parlant d'una cosa molt més greu. Malauradament és una qüestió que no es queda en anècdota, sinó que passa sovint. I nosaltres hem parlat amb un jugador que juga ara a l'equip del Cervera. L'any passat jugava al Tàrrega i li va passar una qüestió similar a tot això. Es diu Ismael Diallo, té 16 anys, acabats de fer, i aquesta és la seva experiència continuada en l'esport i concretament amb un partit de molta tensió contra l'equip del Balaguer.
Exactamente, estábamos, íbamos perdiendo 1-0 y pues a mí, yo justo entré en la segunda parte y me metieron una falta, que fue penalti. Y pues a la hora de cuando me metió la falta que metió penalti, entonces en la grada no me paraban de insultar. Diciendo, decían negro, 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 de todo. Y pues yo marqué gol y les callé la boca. Los jugadores también son los que insultan más, digamos, en el campo. Que no vales la pena, de que no sé qué, vete a tu país, cosas así. No sé, o les digo, no les digo nada, mi padre normalmente me dice, tú ve a marcar gol, que eso les va a hacer más daño. Yo creo que lo han normalizado mucho ya. Eso también me pasó, eso me pasó hace 4 años en fútbol sala, pero ahí reaccionó mi entrenador. Me empezaron a decir de todo y pues mi entrenador le dijo al árbitro, David, esto es para el partido un momento. Porque la gente, o sea, los institutos y todo, o sea, normalmente hacen sobre las mujeres, sobre la violencia de género y todo, pero nunca hablan de racismo. Sí, yo creo que si hacen lo mismo que hacen como la violencia de género, de hacer una pancarta, un minuto de silencio, que hemos hecho hace poco, estos partidos lo hemos hecho, creo que estaría bien. Un compañero mío, que se llama Hamza, le ha pasado. Sí, los jugadores dentro del campo te dicen de todo, aunque no los escuches. Escuches más a los de la grada que a los que están dentro del campo. Esto lo hacen siempre, siempre. Yo normalmente, de veces si se me va la olla, pues me intentan frenar. Porque de veces siempre me dice mi padre, no vayas a golpes, ve a marcar, callar boca. Sí, pero cuando te dicen una vez, ya pasas. Si passa, no te lo vas a volver a hacer más, però siguen i siguen i siguen.
Això està clar que ha de parar ja, no podem seguir així, està claríssim. Gràcies a l'Ismael per explicar-nos la seva història i tant de bo s'acabi el racisme en el món. Continuem ara amb més notícies aquí, al programa del matí del cap de setmana. I en breus ens preguntem, amb més importància que mai, en un dia com avui, per què als joves els interessa cada cop menys la política? No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Alucina.
La NASA anunció el viernes que en breve hará pública por primera vez sus conclusiones sobre el misterio de los ovnis.
Que hay ovnis también fuera de la atmósfera, en el espacio, que no sabemos lo que son y que pueden afectar a la seguridad de los vuelos, es indudable y vamos a ver cómo se enfrentan a ello en este informe que van a hacer público.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo huyó de su patria hace 5 días, Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
28M.
Todo sobre la jornada electoral al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8:05 de la tarde, especial elecciones con Ángel Expósito.
Lucía, Verónica,
Gonzalo, Óscar, Daniel, Hugo, Sara...
Son todo un ejemplo de cómo el Espíritu Santo sigue actuando y tocando corazones.
Han sido testigos de algo único en sus vidas. Este domingo en Eclesia desvelamos todos los detalles y visitamos el Rocío en su día grande.
Este es el fin de semana grande para los rocieros.
Eclesia con Álvaro de Juana. El domingo a la 1:00 p.m. en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Perquè cada cop hi ha més joves que deixen de banda el seu interès per la política? Ens ho preguntem a continuació. Com a motiu de les eleccions municipals, que són avui diumenge, volem parlar de política. Parlem de política i de joventut i de la participació de les noves generacions en política. De fet, la Sindicatura de Greuges està reclamant o reclama ja més espais per la joventut en les polítiques públiques. I és un tema molt interessant conforme a la participació dels joves en la política i sobretot aquesta desafecció que hi ha, aquesta sensació de manca d'implicació, possiblement per desil·lusió. Hem parlat amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona i amb el David Bondia sobre quin seria l'espai que s'hauria de donar a la joventut i com seria aquest per donar espai a les polítiques públiques.
Nosaltres vam notar, notem que hi ha una desafecció de la gent jove cap a la política, però sobretot cap a la política institucional de la nostra ciutat. Llavors vam voler saber per què passava això i el que ja ens vam plantejar l'any passat, que vam fer dues actuacions d'ofici, una era sobre el fenomen del botellot a la ciutat de Barcelona, és a dir, com intentar regular-lo. Vam participar en una taula, la taula de l'Amic Cívica i Segura, i el que vam veure que aquesta taula hi havia molta representació, representació d'empreses d'oci nocturn, representació d'associacions de veïns, representació política, però no hi havia gent jove, només hi havia una persona jove en aquella taula. Després vam fer una altra sobre els joves migrants sense referents familiars a Barcelona, i el que vam veure que s'estava intentant regular la seva situació, però sense la seva participació. I el que ens vam pensar això, que s'estan adoptant mesures de polítiques públiques cap a la gent jove, sense participació de la gent jove. Llavors vam començar a constatar que aquesta desafecció igual ve per aquí. Per aquí nosaltres diem que és l'adultocentrisme, que és una forma d'organització social en què es manté en virtut de l'exercici de relacions de domini entre l'adultesa i la gent jove. Mira, l'exemple és, sempre es parla dels joves com els joves faran la ciutat del futur. Hem començat a pensar, no, els joves són la ciutat del futur, però també són la ciutat del present. No només tenim en compte la gent jove com una etapa de la seva vida, i se'ls diu molt quan sigueu adults ja decidireu, i el que hem de veure que no, que hem de decidir ja quan som joves, i també la capacitat de transformació que tenen. Joves, des de 16 a 34, nosaltres l'estudi, el jove jove i el jove adult. I el que veiem, i sobretot també vam pensar, és a dir, a nosaltres com a institució no ens entren queixes de gent de 16 a 34 anys. No ens entren perquè igual no creuen en la institució, però llavors vam començar a gratar una mica i vam veure que no creuen en la política institucional. I també una cosa és important, que a vegades és donar veu a la gent jove per veure quina és la relació amb la ciutat de Barcelona, i a vegades senten que aquesta ciutat no parla amb ells. El que vam fer és començar a plantejar-nos, vam fer un procés, i tenint en compte que Barcelona ha estat pionera en alguns aspectes de tenir en compte la gent jove en polítiques públiques, però hi ha marge de millora. Però vam fer un procés de dir, no fem només un estudi, sinó que fem és amb tallers participatius. Vam fer tallers participatius amb la gent jove, un per tres tallers per eixos d'edat, de 18 a 16, de 24 a 28 i de 30 a 36, i després un altre tres tallers més interseccionals amb gent jove associada, perquè hi ha un col·lectiu que està associat, però hi ha molta gent que no està associada, gent jove racialitzada i gent jove d'identitats dissidents. I el que vam fer és escoltar-los, donar-los veu, i sobretot l'informe el que parlen elles, parlen les persones joves, però també vam voler fer, un cop teníem ja tot això, un altre taller amb tècnics i tècniques de l'Ajuntament de Barcelona que treballen en temes de joventut, per dir, mira, la gent jove està dient això, què en penseu vosaltres i què en penseu de quines propostes li podríem fer a l'Ajuntament de Barcelona. Per què? Perquè la gent jove el que veu és que elles són, aquesta gent jove és irrelevant per les institucions, ja quan es parla de la joventut hi ha una criminalització de la joventut, hi ha un excés de burocratització en els tràmits. També el que diuen, si ho veiem, la gent jove es mobilitza, és a dir, les mobilitzacions que hi ha a la nostra ciutat moltes vegades estan encapçalades per la gent jove, però aquesta mobilització no es transforma en l'àmbit institucional. Hi ha una desafecció cap a l'àmbit institucional. Llavors vam voler escoltar-les i quines propostes ens feien a millorar. I també els processos participatius, molts estan que participen en processos participatius i què els diuen? Per participar en processos de quan parlem de joventut. I ells diuen, no, nosaltres volem participar quan es parli de treball, quan es parli d'educació. Tot això volem participar, no només una participació i moltes vegades una participació merament simbòlica, no vinculant. No. I també, per què no, en lloc de crear canals de participació des d'una institució, que és l'Ajuntament, que és molt burocràtica, per què no aprofiteu els canals de participació que nosaltres tenim i veniu als nostres canals de participació i veieu les coses que fem? I sobretot també el que diuen és això, nosaltres ens mobilitzem i quan hi ha moviments feministes, quan hi ha moviments reivindicatius del dret a l'educació, és la gent jove que es mobilitza, però això no es trasllada a l'administració i és això el que a nosaltres ens preocupa. Doncs les propostes que fem, de dir, bueno, igual s'hauria de formar el personal de l'administració amb aquest tema, amb el tema de com canalitzar propostes de la gent jove i transformar-les en polítiques públiques. Una cosa tan simple que reivindiquen, de dir, és que moltes vegades quan es crea, i ara que tu deies de eleccions, es configurarà un nou ajuntament, la regidoria actual que existeix és regidoria d'infància, joventut, persones grans, persones amb discapacitat. Diuen, no, clar, és que anem a un calaix desastre, perquè es crea una regidoria de joventut i realment que tingui en compte les propostes de la joventut. El que també el que ens diuen és les informacions que moltes vegades darem sobre subvencions que podem optar, canals a les que podem acudir, són moltes vegades disperses. Per què no es fa una finestreta única o un canal únic d'informació sobre subvencions, propostes, centralitzar les polítiques dirigides a la joventut en un únic canal? Va coincidir que quan nosaltres vam acabar l'informe vam veure que l'Ajuntament de Barcelona havia creat un portal web on això s'estava fent, per tant, valorem com una cosa molt positiva. També hi ha una cosa que és molt curiosa, si ens hi fixem. Les transicions de la gent jove, la transició cap d'acabar els estudis obligatoris cap anar a l'ACP o cap anar a la universitat, la transició al mercat laboral, la transició quan s'independitzen i volen buscar un habitatge, aquí no hi ha un acompanyament de l'administració i això depèn molt de l'acompanyament de les famílies. Llavors, el suport és de les famílies. Llavors, aquí si veiem que hi ha una desigualtat en el nostre àmbit social, el que veiem és que hi ha aquesta reproducció intergeneracional de les desigualtats. No tothom pot acompanyar, totes les famílies poden acompanyar de la mateixa manera a la gent jove en el suport als estudis, a les facilitats al accés al mercat laboral, a l'accés a l'habitatge. Per tant, i també una proposta és rejuvenir l'administració. I no vol dir exclusivament posar gent jove a l'administració. El que ens deien, i en els tallers aquest sortia, és que representen l'administració i hem dit, què enteneu per l'administració? I la veuen com una persona, un home de 60 anys, que és purament burocràtic. El que hem de canviar la mentalitat de l'administració també incorporar gent jove a l'administració.
Doncs aquesta és la situació. Veurem si amb les eleccions d'avui tot continua igual o si els joves, per contra, comencen a tenir més interès en la política. Nosaltres ara continuem amb més notícies. La campanya del musclo al Delta de l'Ebre ha començat amb la incertesa de veure en quines condicions es podrà arribar a l'estiu. D'entrada, alerten que la producció caurà entre un 10 i un 20% i que es passarà dels 3,5 milions de quilos de producte a uns 3 milions. Se n'ha cultivat menys i hi ha més exemplars petits. En parlem sobre el tema amb el Gerardo Bonet, de la Federació de Productors de Moluscos del Delta. Gerardo, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, després de la mortalitat de la cria, per la calor que vam tenir el juliol passat, tot s'ha anat complicant, no?
Bueno, sí, han tingut que comprar cria d'altres llocs, a França i a Itàlia i a Grècia. Normalment, pues, quan vas a comprar cria fora, m'ho surt més cara i el que fa la gent pues, sembra una mica menys, no? Que és el que ha passat enguany. I després, pues, bueno, ara estem a la tercera part, tenim una tercera part de tota l'època de recol·lecció i bueno, el que hem vist està ara també que pareix que no surten els quilos que s'esperaven. Mm-hmm. Segons qui els productors pues, se queixen d'això, no?
Mm-hmm, exacte. Vosaltres expliqueu també que aquest any l'heu hagut de comprar, però que sí, ha costat el doble del que és habitual, no?
Sí, sí, bueno, fa 3 anys va costar pràcticament a 67 cèntims i enguany a 1,10 € més IVA, claro. És que això és el preu final, ha arribat aquí al Delta de l'Ebre. També el pujar els ports, més el cost de la cria, pues, ha fet aquest increment que pràcticament pues, se'n va pues, el 70, el 80, quasi rozant el 100%.
Clar. I de la mateixa manera que s'ha doblat aquest cost, també s'ha comprat menys i sembrat ja. Menys alhora.
Exacte. I a més, claro, òbviament també el preu final al consumidor també ha augmentat, o sigui, un preu molt elevat, però en aquests preus tan elevats pues, hi haurà segons quins productors que tindran pues, dificultats per cobrir els costos, no? Perquè, clar, és que a més de pujar la cria, també ens ha pujat tot el que és el transport, tots els consumibles, les caixes, tot ens ha pujat. Uh-huh. O sigui, els productes que d'alimentació estan pujant tot, però no només pel culpa del seu producte, sinó tot el que l'envolta.
Clar. Pels costos de producció, que són tan alts, hi ha gent que fins i tot té problemes per cobrir aquests costos. I la... Sí.
No és tots, o sigui, hi haurà gent que cobrirà costos i podrà parar sempre l'any que ve, però hi haurà gent que potser tindrà més dificultats, perquè no. És el que estem parlant, que no, la producció no és la que s'esperava, ni molt menys, o sigui, segons qui, pues, tindrà problemes. Aquí hi ha 56 concessionaris i hi ha tot tipus de situacions.
Clar, exacte. I abans, per exemple, es venia per 3,8 € al quilo, sí. I ara quan sí. Ha pujat això?
Pues quasi bé de venda pública està una mitja quasi bé ratllant els 5 euros.
Els 5 euros.
Clar, això també es nota que van també les vendes van una mica més lentes, no? Però, bueno, és els costos, que ha pujat, com t'he comentat abans, pues que ha pujat tot moltíssim i el primer que ha pujat ha sigut el cost de la cria, que és quasi bé el 70-80% del cost.
Mm-hmm. Exacte. I com és que el percentatge aquest de producte de mida petita ha augmentat? Això a què es deu?
Bueno, ha augmentat lleugerament. Tampoc tots els anys pues, resulta que més o menys fa millor així de mida petita n'hi ha la millor pues, un 10%, pues, enguany hi haurà un 15%. Pues, augmenta la mida petita pues, cada any és diferent i això que són les condicions naturals de les badies el que a vegades fa pues, el producte més gros o més petit, a pesar que nosaltres el que valorem més és la car, i de moment la car està sortint en aquests moments molt bé.
Mm-hmm. Deies que era qüestió de les badies. Clar, la reducció d'aquestes aportacions d'aigua dolça també ja es va notar a l'inici de la campanya, no?
Sí, bueno, és que, claro, també veurem al final com acaba tot, no? Perquè, claro, no ens havíem trobat mai en una situació pareguda. És que es cultiva aquí, fa més de 60 anys que es cultiva aquí les badies del Delta de l'Ebre, i mai ens havíem trobat en la reducció aquesta tan dràstica de l'aigua. L'aigua fa una doble funció a les badies. Una és la crear fitoplàncton, aquesta mescla d'aigua salada i aigua dolça, i després el que fa també és fer moviment a les aigües, oxigenant més les aigües de la badia, perquè l'aigua dolça mobilitza pues, 8 o 9 vegades més d'aigua salada.
Ja, exacte. En aquest cas, podem parlar de que hi ha una salinitat mai vista, no? Potser en aquesta època.
Mai vista, no, això
sí, que és altíssima.
Altíssima. O sigui, normalment estem sobre 34, 35 grams de sal, i ja pues, estem allà amb 39, pues, i bé 40. Mm-hmm. Això indica pues, que l'aigua dolça no entra, que hi ha una sequera, o sigui, una sèrie de condicionants.
Clar. I a què es deu aquesta salinitat tan alta?
Que no hi ha aportacions d'aigua dolça i que no plou. Si plogués molt o el riu portés molta aigua, doncs notaríem, m'entens? A través dels aigües, a través de les llacunes, doncs arriba aigua a les badies, però ara, si ja no arriba aigua a les llacunes, com va d'arribar a les badies, m'entens? Nosaltres estem al final del cicle de l'aigua dolça del Delta, doncs pràcticament estem al final.
I a més no hi ha aigua, però la que hi ha també és calenta, no?
Bé, bueno, ara més o menys estem en les temperatures mitjanes, o sigui, ara ha refrescat algo. Pues, jo crec que este maig quasi bé acabarà com l'any passat, o potser una mica menys de calor i tot, perquè ara ha mainat una mica la calor.
Ha baixat una mica, sí, però sí. Per l'època aquesta temperatura de l'aigua també és força elevada, no? Entre els 20 o els 21 graus.
No, de moment està més o menys normal, em sembla que està 20 o 21 graus, ara el divendres mos passen les medicions de totes les llums, i debemos estar per 20-21, que és una temperatura molt bona per al cultiu del musclo.
Ah, d'acord, d'acord. Clar, en més dels 60 anys de producció dels musclos aquí a les Badies del Delta, no teniu referències d'una situació similar, no?, com el que està passant ara?
Per suposat que no. Igual que no tenen pues, els arrossaires, que no s'havien trobat mai, i segurament els pescadors de llacunes igual, i ens hi trobem una cosa que no ens havien trobat mai. Uh-huh. I, claro, ara ja veurem quan més avant, conforme avança la calor, pues, verem a veure les conseqüències de tot això, que no podem comprar en cap any. O sigui, nosaltres ja hem intentat sempre, pel tema del canvi climàtic, a començar, diguéssim, més prompte a acollir l'ombusclo per acabar més prompte que no ens agafen els calors. Això fa 10 o 12 anys acabàvem el setembre l'acollida del musclo. L'any passat van acabar l'últim de juliol. O sigui, en 10 anys pràcticament ha fet 2 mesos més prompte, no? Perquè tenim també el perill de les altes temperatures.
Uh-huh. I què creieu que pot passar?
Bueno, no ho sabem. És que ara les previsions meteorològiques m'ho estan parlant que potser serà un maig i un juny pujós. No ho sé, tot depèn de les condicions climàtiques. Sí, l'any passat va ser un any per a nosaltres que a partir, com aquí que diu, de juny ja no va parar d'unes temperatures altíssimes i ens va produir la mortalitat, i enguany, pues, no sé, estem pendents del temps. Estem uh-huh. pendents del temps i com se desenvolupa tot.
Exacte. Doncs Gerardo Bonet, de la Federació de Productors dels Moluscos del Delta, esperem que aquesta temporada vagi bé, encara que les previsions no són gaire esperançadores, almenys.
Exacte, però almenys nosaltres que ens vinguem temporal, una tronada, això és suficient per salvar-nos la campanya.
Exacte.
Però l'any passat no va tindre de sort.
Ja. Doncs que hi hagi sort, Gerardo. Gràcies.
Vale, moltes gràcies.
Adéu.
Moltes gràcies.
L'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, ha denunciat que a Catalunya el temps d'espera mitjà per veure el metge de família és de gairebé 7 dies, la xifra més elevada de tota Espanya. Així es desprèn d'una enquesta que l'OCU ha elaborat i en la qual hi han participat unes vora de 2.000 persones en un termini que diuen que és molt superior a les 48 hores d'espera màxima que les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat ja van fixar farà ara 4 anys a través del marc estratègic per l'atenció primària. En parlem sobre el tema amb la delegada d'OCU a Catalunya, Esther Lorente. Esther, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, de fet, només el 32% d'aquestes cites compleix actualment amb aquest compromís, no?
Sí, el 32% d'aquestes cites a tota Espanya, és a dir, no s'arriba a complir aquest compromís, aquest marc estratègic que es va fixar fa 4 anys, que si bé cap comunitat autònoma, però resulta que la més malaurada és Catalunya, uh-huh. amb una, ja dius, amb una espera de fins a 7 dies.
Sí, i tant. I com és que estem tan malament aquí?
Bueno, tant de bo ho poguessin saber. Mm. Nosaltres el que veiem és que hi ha falta de mitjans, sobretot de professionals, de metges, d'infermeres, perquè, bueno, hi ha pocs i a més l'atenció que donen, bueno, no donen a l'abast perquè no arriben. Llavors nosaltres, una de les nostres reclamacions és bueno, que es compleixi aquest compromís de 48 hores i que es fixi per llei, perquè el que es va fer va ser fixar com una norma marc, però no és una norma jurídica en força, que es fixi per llei, que s'obliguin per llei i que es posin més professionals a fer aquestes tasques i que deixin potser lliurar-les una mica de les càrregues burocràtiques que de vegades tenen i compren a l'espai de temps que tenen i no poden fer pues, un bon diagnòstic. Nosaltres també reclamem que l'atenció sigui de 10 minuts per pacient i no com ara, que són 5 i de vegades menys.
5 minuts per pacient actualment i també aquests dies no, d'espera, no, dels que parlàvem. Com ho heu calculat, tot això? I quins són aquests dies hàbils que heu calculat?
Mira, nosaltres vam fer un estudi a tota Espanya, llavors després hem regionalitzat les dades, no? Però, bueno, es van agafar més de 2.000 persones que van demanar cita, va ser online, demanar la cita, i aquestes persones havien d'agafar la cita la primera que li vinguessin, presencial. la primera, no? Si després has de mirar tu la teva agenda, etc. No havíem d'agafar la primera, i la mitjana ha sigut aquesta. A més, pensa que són els dies, els 7 dies d'espera, són dies hàbils. No comptem els caps de setmana ni festius. Llavors, clar, ens n'anem més lluny. És una cosa molt greu. Per això nosaltres hem llançat una campanya que es diu Más Calidad, Menos Esperas, que volem que la gent s'hi adhereixi una mica per bueno, fer més força i poder exigir bueno, que aquestes coses canviïn i que es faci una sanitat i una salut de qualitat a una atenció primària.
Mm-hmm, exacte. A més, aquí a Catalunya estem molt malament, però a Madrid també, no?, que té 5 o vora els 5-6 dies de demora, respectivament.
Sí, de demora, quasi 6 dies. A Madrid, a Aragó també 5,4 dies, vale, bueno. I després també tenim el problema de les cites telefòniques.
Exacte.
També es donen les cites telefòniques perquè de vegades no cal anar al metge si t'ha d'explicar el resultat d'un anàlisi, però no cal fer presencial i pot ser telefònica o una mica de seguiment, bueno, pot ser telefònic, però a Catalunya també tenim una demora de 5,5 dies.
Mm-hmm.
També molt lluny de les 48 hores a que es van obligar. Llavors, clar, nosaltres per això estem demanant això, més reforçar més les plantilles i bueno, prestigiar una altra vegada el metge de família, que és un servei bàsic, no?, de la sanitat pública.
Exacte. I no només parlem de cita telefònica i d'aquesta espera per anar al metge, sinó que també en qüestions infantils, no? Perquè a pediatria també els centres d'atenció primària catalans també superen els 2 dies d'espera de mitjana. O sigui, estem parlant de tot el sector en general.
Sí, sí, quasi 3 dies de pediatra. Què passa? Que, clar, si tu t'has d'esperar 3 dies amb un bebè a casa teva que està malalt, tu al final què fas? Pues vas a urgències perquè estàs preocupat, és normal. Llavors es col·lapsen les urgències. Llavors és com el peix que es mossega la cua. Si no fem, invertim aquí, tenim altres serveis col·lapsats, perquè és que és normal. 3 dies d'espera amb un bebé malalt, Déu-n'hi-do, bebé o un nen petit.
Clar, clar, clar. Al final la gent busca, no?, solucions ràpidament, clar. I en aquest cas doncs van a urgències, i és on es troba tothom, no?, perquè, clar, si han d'esperar tant, doncs complicada la situació que tenim aquí a Catalunya pel que fa a sanitat. I clar, és una qüestió potser de les grans ciutats, perquè Múrcia i Castella i Lleó són, en canvi, les que tenen una mitjana de 2,9 i 3 dies respectivament, i són ateses, les persones són ateses amb molta més agilitat. Sí, és una qüestió d'això o de què es tracta?
És que jo no sé si és una qüestió de que, bueno, vivim molta gent a la ciutat i hi ha molta gent, però bueno, si hi ha molta gent, posa més metges.
Clar.
No és una excusa. Per mi no, jo crec que això no és una excusa. És que hi ha molta gent, bueno, però quina ràtio tenim de metges per ciutadà? Això s'ha de mirar. Si m'ho invento, a Valladolid necessiten, no sé, 100, doncs aquí potser necessiten 300, doncs que els posin. El que no pot ser és que a ciutat sou molts, bueno, però de què hem de viure i de tenir salut, no? Llavors, clar,
exacte.
Aquest és el tema.
Exacte. I això, des de quan porta així? Podem dir-ho que és a partir de la pandèmia, no?, que va haver-hi aquest col·lapse,
o
ja ve d'anys enrere?
No, ve d'anys enrere. Aquest col·lapse sempre, bueno, sempre ha sigut un cavall de batalla, no? Jo crec que una lluita històrica, allò dels 10 minuts per pacient, fa molts anys que ho fem, però molta gent també de vegades pensa, bueno, és que hi ha hagut una pandèmia i encara s'han de regularitzar, etcètera. Mira, no.
No és el cas,
això no és,
no?
Així. És veritat que fa 4 anys no hi havia pandèmia, es va fer aquest marc estratègic, després va passar la pandèmia, vale, perfecte, però ara, per exemple, l'espera mitjana per una primera consulta d'especialista és de 95 dies, que són 16 dies més que el juny del 2022, que tampoc ja no teníem pandèmia.
Clar.
És a dir, és un tema que cada vegada sembla ser que va pitjor, no va millor, i que s'ha de posar fil a l'agulla i s'ha de començar a treballar i invertir, sobretot en professionals.
Doncs sí, doncs sí. En tema d'operacions també va malament, no?, perquè hi ha fins a mesos d'espera o anys d'espera. Tinc una coneguda, no?, que li deien a un any vista, clar, és, això també, Déu-n'hi-do.
Sí, a més, bueno, depèn de la... A veure, si la intervenció és molt urgent, potser ho fan abans, però si no és molt urgent, doncs sí, la mitjana de 120 dies per una intervenció són 4 mesos.
Clar.
Una intervenció... 4 mesos, no. Sí, és a dir, déu-n'hi-do, per una intervenció que potser no és urgent, però també tens una cosa que si t'han d'intervenir és que potser et molesta, no?
Exacte.
Bueno, doncs tot això és el que hem de solucionar.
Doncs sí, doncs Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, gràcies per parlar sobre aquest tema. A veure si anem a millor, no? Tenim l'esperança aquesta de que millorin les coses i tant de bo podem fer una entrevista parlant de les bones xifres i deixar aquestes males notícies a part.
Vale, d'acord.
Gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé. I continuem d'aquí no res per parlar d'una notícia potser esperançadora a nivell econòmic. Pot ser que aquest estiu puguem respirar una mica més tranquils pel que fa al preu de la benzina. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda...
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dadé, que ja t'escolta Esports COPE, Joan.
Podem saludar Gerard Deulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Tengo tanto que decirte.
Te quiero un montón.
¿Has estado enamorada en algún momento? Hablaré con un amigo.
¿Hablas con un amigo?
Luis Rodríguez. Un programa de confidencias.
Cuando una persona se siente atrapada, ¿qué puede hacer?
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El preu de la benzina en els últims temps ha estat un fet que ha preocupat a la majoria de conductors i aquest estiu pot ser que ens doni una petita treva. D'això i dels riscos que comporta per la salut, el consum d'ultraprocessats en joves i adolescents, entre també molts altres temes, en parlem a continuació. I atenció al que parlem ara, perquè després de l'aparent final de la pandèmia i els primers mesos de la invasió russa a Ucraïna, en què es va registrar fortes pujades en el preu del carburant i, per tant, també en el preu de la gasolina i el dièsel, els conductors espanyols sembla ser que podem començar a respirar una mica més tranquils pel que fa a la factura del combustible. Tot i que el famós descompte dels 20 cèntims va deixar de beneficiar els conductors a començaments d'any, encara hi ha moltes companyies que ofereixen descomptes similars mitjançant programes de fidelització i de la mateixa manera les estacions de servei low cost disposen de combustible a un preu molt més econòmic del que vam tenir fa només uns mesos. Per això, avui al programa ens preguntem, i li preguntem també a la delegada d'OCU a Catalunya, Esther Lorente, si la benzina, per sort de tots, no serà un mal de cap aquest estiu.
Bueno, no serà un mal de cap perquè arrel de les pujades de l'any passat no seran així. Sembla ser que s'ha estabilitzat més o menys. La qüestió és que està més o menys igual. No és que no sigui un mal de cap, perquè igualment, bueno, el preu és elevat. Bueno, nosaltres encara estem fent en fase d'estudi. El juny suposo que traurem una comparativa, però sembla ser que no passarà com l'any passat, que va ser realment dramàtic la pujada de preu de la benzina, no? I aquest any sembla ser que, bueno, sí, ha baixat una mica, tampoc no gaire, però, bueno, està més estable. I a més, pensa, mira, aquí a Espanya el que tenim és, de vegades, quan puja una mica el preu del barril, no?, de petroli, tenim el que li diem l'efecte cohete, que és que puja tot ràpidament com un coet, no? Però després, per baixar, li diem efecte pluma, no?, perquè llavors baixar és com que li costa més de baixar. Això és curiós, però ho tenim aquí. I ara sembla que estem en aquesta fase d'efecte pluma, d'aquesta disparada de pujada de preus de l'any passat, doncs ara va baixant poc a poc. Això, bé, és una bona notícia perquè, evidentment, bueno, afecta a tot, no? Als transportistes, a tot el tema de la inflació afecta, però no és només un dels indicatius de la inflació, la benzina, però sí que és un d'ells, és important, sí. Molt bé, el diesel sempre ha sigut una mica més econòmic, però també depèn de l'ús que tu li fas al vehicle. Nosaltres a Ocul el que tenim són uns comparadors de benzineres, que la gent no pot inserir-hi, posar on viu, no? De tota Espanya, i veure de les benzineres més properes quina és la més econòmica. De vegades, fer aquest petit... aquest petit estudi després et pot anar estalviant diners. Sí, està molt millor, però és el que diem. Estan baixant, però efecto pluma, això. És a dir, a poc a poc, bueno, tot això sembla ser també que s'està contenint una mica, perquè el de l'any passat va ser dramàtic en tots els àmbits, en el gas, en la benzina, en els aliments. Sembla ser que s'està estabilitzant aquella pujada que era cada mes veiem com anàvem superant els indicadors del mes anterior, no? Això sembla ser que ara està una mica més contingut i a veure si a poc a poc comença la cosa a estabilitzar-se i a tenir preus, comparables amb el 2018. No me'n vaig més enllà. Però el que passa és que amb el tema dels aliments no només és la benzina i, a més, nosaltres el que veiem amb el tema d'aliments és que, a part de la benzina, hi ha molts altres indicadors que fan que pugi, no? Llavors, i a més és l'excusa perfecta, i això ho sento, però ho he de dir. Com han pujat la benzina, pujo la sorra del gat. A veure, pugem tres vegades el preu de lo que sigui. I hi ha una part que sí, que evidentment, si puja la benzina, evidentment s'ha de pujar el cost, però no tot ve donat per això. Llavors, nosaltres des d'AUCO sempre fem aquests estudis de preus i demanem a l'Estat un control i una fiscalització de totes aquestes cadenes de consum, no? Des del productor fins que arribes al supermercat, o des de vigilar una mica aquestes pujades de preu que no siguin per qüestions com pujada al barri, i que no siguin també per qüestions d'oportunisme, diguem-ne.
I d'això en parlem també amb el vicepresident de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei, Ramon Puigfel, sobre si és aquesta o no una bona notícia.
Sí, sens dubte. És bona notícia per tothom, per consumidors i per nosaltres també. Sí, pràcticament tot l'any passat. Sí que és veritat que hi ha hagut una... ha començat a caure els preus a partir de gener cap aquí, però des que va estallar la guerra d'Ucrània fins a desembre hem tingut unes pujades sostingudes de preu. Jo crec que una mica potser és perquè els mercats ja han acceptat o han descomptat d'alguna manera l'efecte de la guerra. S'ha vist que per la por que hi havia inicialment de que es pogués quedar sense producte el mercat, doncs no ha sigut així, és a dir, amb l'oferta que hi havia a la resta d'Europa de productors que no han sigut els russos, doncs s'ha pogut arribar perfectament a cobrir les necessitats i d'alguna manera els mercats ja suposo que el que han fet és ja acceptar aquesta situació. És molt bona notícia, sempre és bona notícia. Que els preus dels carburants baixin és bona notícia per tothom, pels consumidors i per nosaltres també, perquè això activa l'activitat. Aviam, diferències n'hi ha d'haver. És a dir, el producte, teòricament, hi ha una fórmula europea que està publicada en el BOE i que és una fórmula de mínims. A partir d'aquesta fórmula de mínims, que s'ha de complir, tots els productes es milloren. Amb additius, tots es milloren, amb productes, i tot va cada dia. Hi ha estacions que tenen un format de low cost o sense personal, desateses, com es vulgui dir, que hi ha un estalvi perquè hi ha un estalvi darrere, perquè no hi ha infraestructura, no hi ha personal, i hi ha també un estalvi addicional. Per un altre costat, estan les estacions tradicionals ateses, que aquí també hi ha un cost addicional, a part de la telemarca que té els seus propis additius i la seva formulació, a partir de la base. No és massa apreciable, cara. No és massa apreciable. Hi ha grans incògnites sobre el tema del cotxe elèctric, sobretot pels consumidors a l'hora de comprar-se un vehicle elèctric. Llavors, les alternatives, doncs, ni són vehicles baratos, ni és fàcil fer el canvi, ni hi ha prou recursos per poder subministrar-se electricitat com els carburants, i hi ha masses incògnites encara per desvelar, perquè la gent passi directament a un vehicle elèctric. Hi haurà en el futur altres solucions intermitges també, altres productes energètics que conviuran també, no solament amb els carburants fòssils, sinó que sortiran els carburants sintètics, que tindran huella zero també. Està el gas, l'hidrogen. Jo crec que els pròxims anys conviurà tot això. No solament serà un pas del fòssil a l'elèctric. Haurem d'adaptar-nos a tot el que ens demanen els nostres clients. És a dir, si els nostres clients opten pels vehicles elèctrics, haurem de posar postes de recarga elèctrica. Si entremig apareixen altres productes com els carburants sintètics o l'hidrogen, doncs ens haurem d'adaptar també. Tot això implica adaptació i implica inversió, evidentment. Sí. Han canviat moltíssim. Jo sempre dic en broma moltes vegades que hem passat de ser un sector molt estàtic, que veníem del monopoli, no? A possiblement ser el sector més dinàmic que hi ha i amb més competència que hi ha. És complicat. És un bon negoci, és difícil de gestionar, perquè hi ha molta competència i hi ha molts mals moviments. Des de fora és un negoci que sembla molt senzill, aparentment, no? Bé, posa benzina i tal, però al darrere hi ha molta feina. La majoria d'instal·lacions obren 24 hores o 16 hores, 365 dies a l'any, i hem de tindre tot en perfecte estat, i això al final és una empresa de serveis i és esclau. Sí, perquè a més a més, aviam, no gràcia, però sí que és veritat que al final són notícies que d'avui per demà pot variar, fins i tot aquest punt de venda. És a dir, nosaltres comprem producte pràcticament dia sí, dia no, o cada dia, i el mercat és molt fluctuant. Per tant, la benzina que avui pot tindre el preu més barat, potser demà, perquè ha comprat 3 dies després, s'agafa una pujada de mercat. Vull dir que això no sempre és ben bé així. Després, és el que hem comentat abans, hi ha un tipus de client per cada tipus de producte. Hi ha un client pues, que prefereix que l'atenguin, prefereix que tingui unes instal·lacions més grans, prefereix tindre altres serveis addicionals, no solament es basa tot en el preu. Uh-huh. Però com la resta de negocis, és a dir, potser nosaltres fins ara tot això no havia arribat, no? I era un mercat molt estàtic, molt estàndard, no? Era monopoli, era preu únic, era pràcticament tota la mateixa, totes les productes eren el mateix, i això ha canviat molt. Mm-hmm. Doncs com a tots els sectors, com a l'hostaleria, com a la indústria, tu pots comprar productes que et fan la mateixa funció amb un preu diferent i amb unes condicions diferents. Sempre es nota. Quan l'economia no funciona com ha de funcionar, nosaltres d'alguna manera som un termòmetre de com està l'activitat, no? Perquè necessitem el vehicle, necessitem la mobilitat per anar a la feina, per al dia a dia, i no tenen seguida. No. No ho sé, depèn de quin dilluns. En principi no té cap mena de sentit. Dilluns o divendres, depenent dels preus que hem comprat durant la setmana. Clar, si el mercat ha anat baixant tota la setmana, de dilluns a divendres, però el divendres el trobaràs més. A vegades no té cap mena de sentit. A lo millor, històricament, abans, quan era tot més estàtic, potser els dilluns, però avui en dia no té massa de sentit, perquè si una instal·lació compra el dilluns i ha comprat car, doncs ho trobaràs car. I si aquella instal·lació ha comprat divendres i ha anat tota la setmana baixant el mercat, doncs el dissabte la trobaràs més barat. No té massa relació. La veritat és que nosaltres també som els primers en què ho volem, perquè activa l'economia, activa la circulació, i nosaltres preferim tindre moviment i que, a més a més, la gent se'n pugui aprofitar, evidentment.
Doncs això és el que pensen des del sector. Esperem que no ens dongui aquest mal de cap del que parlàvem, la benzina, aquest any, i estiguin els preus una mica a la baixa. Nosaltres seguim ara amb més notícies aquí, en el programa del matí del cap de setmana. Un estudi ha relacionat el consum d'ultraprocessats dels adolescents amb problemes psicosocials. Els adolescents que consumeixen una quantitat més gran d'aliments i beures ultraprocessats presenten més problemes de caire psicosocial, segons una investigació de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. L'anàlisi s'ha fet sobre els hàbits de mig miler d'adolescents espanyols d'entre 13 i 18 anys, sent aquests els principals consumidors d'aquest tipus de productes industrials. En parlem sobre el tema i li preguntem a l'investigador sostenible de la Universitat Autònoma de Barcelona, Pietro Tonini. Pietro, muy buenos días.
Buen día a todos.
Claro, la compra de este tipo de productos se ha triplicado en España en las últimas décadas, ¿no?
Claro.
Y ha sido sobre todo entre adolescentes, como decía, de entre 13 y 18 años, ¿no?
Bueno, ha aumentado el consumo adentro de esta parte de la población. No tenemos datos directos porque adentro del panel de consumo alimentario de España no se percibe en la compra de los adolescentes, porque no son los responsables de la compra en sus hogares, pero más bien se puede ver que en hogares con niños ha aumentado el consumo de estos alimentos sobre todo. Y a través de diferentes estudios en parte de la población, como por ejemplo adolescentes en Cataluña, pero también en otros países como Francia, como Italia, se puede ver que mayoritariamente quien está consumando este producto son los adolescentes. La etapa entre los 12 y los 18 años, y eso se puede ver también claramente porque en diferentes publicidades, en diferentes campañas de marketing, se ve un enfoque muy claro hacia esta parte de la población.
¿Y este estudio cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se vio y cómo se descubrió todo esto?
Bueno, hemos hecho yo con la investigadora Marta Reales, hemos visitado diferentes escuelas en la provincia de Girona y en la provincia de Barcelona que han decidido colaborar con este estudio, y al principio hemos hecho una sesión para explicar el objetivo del estudio. Hemos recolectado los datos sobre el consumo de fruta y hortaliza en la última semana, de hortaliza fresca y fruta fresca, y también la cantidad de deporte, las horas de deporte durante la semana. Y esto es para ver, para captar el estilo de vida un poco del adolescente. Y de otra parte, por los síntomas de trastorno, lo hemos analizado a través de una metodología estándar, que es una metodología que se llama Pediatric Symptomatic Checklist, que es básicamente una metodología que se utiliza para detectar síntomas de problemas de trastorno mental adentro de una parte de la población. Esto a nivel de psicología, lo que se utiliza esa metodología es para detectar quién después tiene que, qué individuo, qué parte de la población después se tiene que profundizar con análisis más invasivas. Pero se puede también utilizar porque tienes una alta capacidad de detectar problemas de trastorno físico sin una evaluación más invasiva. Al final del estudio, lo que hemos hecho es hacer una otra presentación a las diferentes escuelas para crear como un legame entre el dato que nos han proporcionado los estudiantes, dónde tenemos que ir y el gap que se ha generado. Entonces, de esta forma, este concepto de ciencia ciudadana, de alguna forma, porque el niño nos ha dado el dato y nosotros le hemos dado una información para que él desarrolle o cambie su hábito de consumo, lo hemos hecho para, de alguna forma, utilizarlo como etapa de educación también en las diferentes escuelas, por la promoción de consumos de frutas y hortalizas frescas y de aumento de la actividad física durante el día. Y además, porque se tiene que bajar el consumo de ultraprocesado o porque no se tiene que comer así mucho producto ultraprocesado.
Uh-huh. Además, en los participantes, ¿no?, el 26,2% presentó algún tipo de problema psicosocial. ¿Qué problemas veíais que se desarrollaban entre estos adolescentes a la hora de consumir estos alimentos?
Bueno, lo que se puede notar es que hay una correlación entre consumo de ultraprocesado y síntomas de depresión. Y también hemos encontrado también problemas de hiperactividad dentro de los adolescentes, uh-huh, ante la depresión con mucha más relevancia que de hiperactividad. Y lo hemos detectado sobre todo en el género masculino, con más significatividad respecto al género femenino. Y esto sigue también toda una línea de investigación mucho más amplia que se empezó en Latinoamérica, donde hay un consumo masivo de esto ultraprocesado, que ya han descubierto, investigado sobre el impacto de ultraprocesado no solo sobre el trastorno mental, pero también en problemas cardiovasculares, obesidad y otros problemas también ligados a un estilo de vida no saludable.
Uh-huh. ¿Y cómo es que esta relación entre los ultraprocesados y los problemas psicosociales está más marcada en los chicos, en los hombres?
Está más marcado, bueno, está más marcado, tiene más relevancia que más, uh-huh, marcado. Porque cuando intervenimos en una etapa de desarrollo, lo que estamos haciendo tiene de alguna forma, pásame el término, más relevancia, porque ahí lleva lo que se llama impacto intergeneracional. Si actuamos adentro de un adolescente que se está desarrollando su hábito de consumo, su forma de pensar, intervenir en esta etapa es mucho más sencillo, tiene mucho más efecto que intervenir en una persona más adulta que tiene un cuerpo, un cerebro más desarrollado. Entonces, uh-huh, por esto que hay que priorizar sobre todo una educación enfocada en las escuelas, y hay que partir sobre todo desde la máquina de distribución de la comida en las escuelas, lo que se come en la cantina de las escuelas, para evitar de alguna forma de ofrecer en continuación la posibilidad a los estudiantes, a los adolescentes, de comprar esa tipología de producto, porque son muchos accesibles, y esto hace que el consumo de alguna forma aumenta en una manera exponencial, porque si el niño ve algo que le gusta mucho, porque sobre todo tiene un alto nivel de azúcar, un alto nivel de sal, tiene mucho sabor, son productos que están hechos para que te gusten. Y esto puede tener también una repercusión a lo largo en la disminución de otros productos más saludables, como la fruta y la hortaliza, que ya no te saben de nada, porque el azúcar en la fruta y en la hortaliza, bueno, más en la fruta que en la hortaliza, es mucho más bajo que en los ultraprocesados. Entonces, si tu gusto está acostumbrado a un alto nivel de azúcar, ya no te sabe de nada el plátano, la manzana y la pera. Por esto que hay que intervenir y hay que priorizar en los estudiantes más que en la parte adulta.
Uh-huh. ¿Pero a qué se debe que influya más y que afecte más a los hombres que no a las mujeres?
Bueno, esto hay un consumo más alto de ultraprocesado y un consumo más bajo de fruta hortaliza en la parte en los hombres. Esto puede tener es un conjunto, porque lo que podemos decir adentro del estudio es que hay seguramente un impacto por sí mismo del consumo de ultraprocesado. Por ejemplo, ahora están estudiando todo el impacto de un aminoácido sobre el cerebro, el desarrollo del cerebro en la fase de la adolescente, pero también es un conjunto de otros hábitos no saludables, por ejemplo, como el consumo bajo de fruta y hortaliza. Entonces, creo que el consumo más alto de los hombres y un consumo más alto de ultraprocesado, un consumo más bajo de fruta y hortaliza, hace que se va ampliando un poco el impacto en esta parte de la población. Seguramente habría que expandir mucho más el muestreo para ampliar el estudio en otra parte de España, porque hay también factores culturales que pueden incidir en este estudio, y también otros factores que no hemos controlado.
Claro, usted comenta, ¿no?, de que el consumo de frutas y verduras y también el nivel de actividad física, ¿no?, que la persona hace, tienen efectos positivos para la salud mental. Esto está claro, pero, por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos ultraprocesados que más podrían afectar y que más podrían perjudicar la salud de estos adolescentes? ¿Cuáles son?
Vale, lo que no hay un producto en específico que tienes más impacto de un otro. Cuando hablamos de producto ultraprocesado, nos referimos a una clasificación hecha por un investigador que se llama Monteiro, que es un investigador de Brasil, a lo cual hay adentro todo un grupo muy largo de productos, como por ejemplo pizza congelada, lasaña congelada, los embutidos, salchichones ya cortados, también el queso ya cortado, yogurt con sabores, bebida energética, salsas. Eso todo no hemos analizado producto por producto si tiene más o menos impacto en el trastorno mental. Lo que hemos analizado es cuáles son los productos ultraprocesados que más se consuman adentro de los adolescentes. En particular, lo que hemos visto es que hay un consumo más alto de salchichones, de carne procesada, fuete, todas esas cosas. Más del 50% de los adolescentes encuestados han declarado de haber consumido el día anterior este producto. También hay un consumo muy alto de salsas, ketchup, mayonesa, y también el tercero son los yogurt con sabores. Por ejemplo, con no yogur natural, enriquecido con azúcar, con sabores, sobre todo de fruta. Esos son los tres más relevantes. No hay mucha diferencia entre hombre y mujer, pero lo que hay que decir es que el hombre consuma más que la mujer. Estamos hablando de un consumo promedio por día de 6 ultraprocesados en la mujer y 7.5-8 por el hombre.
Y en cuestiones de una buena salud mental, ¿no?, en el consumo de frutas y verduras y esta actividad física también de la que hablamos, ¿cuál sería la cantidad recomendable, ¿no?, para llevar a cabo en el día a día?
Claro, hay diferentes recomendaciones y hay siempre que tomarlo con cuidado todas las recomendaciones, porque son recomendaciones a nivel mundial que tiene sus límites y tiene su ventaja, porque son algo de generalizado, pero también no son específicos por cada país o por cada cultura. Pero en términos general, la Organización Mundial por la Salud lo que recomienda es un consumo entre 4 o 5 raciones de fruta y hortaliza por día. Una ración de fruta puede ser una manzana o un plato de ensalada. Y por el tema del deporte, de actividad física, se recomienda una hora de actividad física medio intensa por día. Eso no significa hacer deporte, pero también es ir de paseo, ir en bici, no tener un comportamiento sedentario. Entonces, si tú vas a la escuela caminando por media hora y ir volviendo, eso también se puede considerar como una parte de actividad física que se tendrá que complementar con un poco de deporte durante la semana, pero más o menos son 60 minutos de actividad física por día.
Claro, e imagino que el consumo de ultraprocesados, ¿no?, de manera que afecte también, se debe tener que consumir cantidades importantes, ¿no?, que por unos días que los adolescentes pues tomen estos productos tampoco va a influir en gravedad, ¿no?, a su salud mental. Supongo que es como el excesivo consumo de estos alimentos.
Exacto. Hay siempre que...
Se trata de equilibrar.
Ahí se trata siempre de equilibrar. Nadie aquí está juzgando los productos ultraprocesados.
Exacto.
Hay que tenerlo en cuenta que pueden tener este problema. Hay que limitar o de alguna forma regular el marketing agresivo hacia los adolescentes, sobre todo en los social, sobre todo en el supermercado, sobre todo en la carretera, que no puede ser totalmente siempre estimulado el adolescente a ver esta tipología de productos, y se tiene que concienciar en el consumo de esto. Hay que hacerlo de una forma no diaria, de hacerlo de una forma semanal, como se tendría que, por ejemplo, consumir la carne y otros productos de origen animales. Hay un poco que encontrar un balance, y un balance que tenga en cuenta que el adolescente se come mucho ultraprocesado. Lo que pasa es que puede tener forma de obesidad a lo largo de su desarrollo, sobre todo porque estamos hablando de productos con altas cantidades de calorías, y eso significa que por tantas calorías que nosotros consumimos, no tenemos tantos macro y micro micronutrientes que tenemos que ingerir. Eso significa que, por ejemplo, si comemos un chocolate al revés de una manzana, vamos a tener mucho más kilocalorías, pero nos faltará otra tipología de micro macronutrientes que conlleva la fruta, por ejemplo, la vitamina, que no hay en el ultraprocesado. Entonces, es esto lo que tenemos un poco que educar el adolescente, y en la parte más general la población, que nuestro cuerpo necesita un balance de nutrientes, y no es que tenemos la barriga llena que hemos solucionado todo.
Exacto. Pues Pietro Tonini, investigador Sosteniprom de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias por hablar con nosotros y hablarnos de este estudio que habéis hecho con todos estos adolescentes de entre 13 y 18 años sobre el consumo de ultraprocesados y la salud mental. Muchísimas gracias por explicárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros por la diseminación de este estudio.
Gracias. I ara parlem d'un projecte que s'està portant a terme als instituts i que promou col·laboracions entre artistes i estudiants. Es tracta del programa Creadors en Residència, que exposa els processos artístics que 450 alumnes de 26 instituts de la ciutat han fet amb una trentena d'artistes contemporanis. Això ens ho explica el Carles Giné, que és el director d'En Residència. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Com va començar tot plegat?
Mira, això, l'any 2009, o sigui, ja ha plogut, no? Una mica sortíem, en el cas de l'Institut de Cultura, de l'Ajuntament, sortíem del Pla Estratègic de Cultura, i una mica et parlessis amb qui parlessis, ja fos gent del teatre, gent de la dansa, gent de, tant d'artistes com de responsables de teatres o així, de qualsevol àmbit, et deien, tenim un problema, i és que hi ha dos mons que estan molt desconnectats, que és el de la cultura i el de l'educació. I una mica d'aquest malestar vam dir, bueno, vale, en podem parlar molt, però podríem fer alguna cosa, no? I d'aquest malestar em va sortir la idea de tirar endavant un programa com aquest.
Clar, l'alumnat, són alumnes de segon de l'ESO, no? Si no m'equivoco, participa, per exemple, a l'Institut de Sants, però hi ha molts més instituts i alumnes d'altres edats, o no?
Sí, sí, sí. Són sempre, això, també en aquell moment vam decidir, quan vam pensar les quatre bases del programa, una de les bases és que havia de ser sempre per ESO, qualsevol curs de l'ESO, primer, segon, tercer o quart d'ESO, perquè ens semblava que els adolescents, dins del món de l'obligatòria, perquè ens volíem mantenir en el món de l'obligatòria i en horari lectiu, els adolescents eren els que tenien menys programes o menys propostes d'aquest estil. I de seguida vam anar a buscar aquí un gran aliat, que explica una mica també que haguem pogut fer 14 anys seguits, 14 edicions continuades, que és l'administració educativa. En el cas de Barcelona hi ha el Consorci d'Educació, que va ser l'aliat per pensar això. Però i ens vam cenyir molt de dir, ho farem a ESO.
Clar, sí, digue'm.
No, i són instituts, perdona, són instituts que no els proposem nosaltres, sinó que es presenten a una convocatòria. Cada any fem una convocatòria dirigida a tots els instituts de Barcelona. Hi ha 70 i pico instituts públics de Barcelona i cada any es presenten. I doncs hi ha anys que se'n presenten 30, 35, que se'n presenten 25, depèn una mica de moltes circumstàncies, i són instituts doncs, que ara ho fan una vegada, algun ho ha fet diverses, un altre ho ha fet moltes, entren i surten, bueno, però hi ha una convocatòria pública pels instituts.
Clar, déu-n'hi-do, ja porteu 14 edicions, sí. I l'objectiu és com trencar amb aquesta rutina acadèmica, no?, i tocar més la part més artística, no?, la part més cultural.
Sí, sobretot aquí la idea era que si no has viscut un procés de creació, és molt difícil que entenguis el que tens al davant quan vas al museu, si és que hi arribes a anar, o a una exposició. Aleshores, aquí la idea és que anem a fer uns processos reals convidant artistes de carn i ossos. No? Un professor ens va dir, mira, fins ara, professor de la primera edició de l'any 2009, va dir, fins ara, quan parlàvem d'art, parlàvem sempre d'artistes morts, no? Del segle XVIII, del segle XIX, algun del XX... Però ara parlem d'art, però amb l'artista aquí, no? I aquesta és la gran idea de residència, de portar artistes per un període molt llarg d'un curs a fer obra pròpia, no?
Exacte. Sí, sí, tant. Al final, això que et va comentar aquest professor, doncs, ho resumeix molt bé, no? En lloc de fer classe normal, el que feien era aprendre al costat d'una poeta, no?, d'una música, d'un artista, com la Pia Sumer, no? Es diu així, em sembla?
Sí, sí, Pia Sumer, sí, no? Sí, sí.
Exacte.
Sí,
sí. I ella ha sigut la que els ha anat convidant a veure aquest món amb uns altres ulls, no? Amb uns ulls més enfocats a l'artístic, no? Enfocats a aquesta música. Com ho han rebut els alumnes i ella? Com s'ha adaptat en aquest àmbit?
Bueno, és el que dius tu una mica. Tothom, i aquí també hi ha... Voldria també reivindicar el paper dels docents, eh? O sigui, hi ha els alumnes, hi ha els artistes, hi ha els docents, hi ha l'equip de comissariat i coordinació que porta això, hi ha quatre agents aquí jugant. Bueno, tothom una mica té unes expectatives. Amb un alumne diu, vale, jo m'apunto a una optativa que es diu en residència, que va d'art, no? Però clar, després, quan passa la primera o la segona sessió, ja veuen que allà no els diuen el que han de fer, ja, avui farem això, avui farem l'altre, sinó que és un espai de pensament, és un espai on... on que l'alumne no ve a rebre, sinó que ve a intercanviar coses. Els docents també hi són, però d'una altra manera, perquè hi ha un altre adult, que és l'artista que està allà. Llavors, una mica, tothom, els primers mesos, que en diem d'aterratge, no? De setembre i desembre, tothom una mica es queda molt descol·locat. És propi del programa, una certa descol·locació, i es tracta d'anar trobant les maneres d'entendre'ns, de compartir imaginaris, referents... i tot això, però aquí és clau també el paper del docent en tot això. Perquè no és només un procés de creació artística, sinó només un procés d'aprenentatge, però per tothom, no pels alumnes. Pels alumnes, pels artistes, per l'escola...
Exacte. A part d'aprendre tècniques noves, no? del món aquest artístic, no? Com per exemple el fruteix, no? Aquest que, sí, que és aquesta tècnica, no? Que han començat a aplicar, no? A experimentar. També una de les coses que diu un alumne, no? Que he llegit que un alumne comentava, és que mai havia conegut a un artista i que era interessant veure com una persona podia viure d'això. Clar, potser tenien una concepció molt diferent, no? del que és un artista, del que és l'art, i ara s'han pogut posar una mica en aquesta segona pell, no? I veure realment com viu en el seu dia a dia, en aquest cas la Pia, no?
Sí, correcte, ho situes molt bé. O sigui, un dels objectius és normalitzar la presència d'artistes, de creadores, d'individuals o col·lectius en els centres educatius, no? I veure, doncs, que els artistes, igual que els científics, no? O igual que qualsevol altra persona, doncs té un ofici que s'aprèn, que són moltes hores, que hi ha molta investigació, etc, que no és un geni o una gènia que arriba i pum, s'il·lumina i fa una... Que... Aquests models encara, socialment encara hi són aquí, no? Els imaginaris sobre què és un artista, doncs, bueno, una mica a poc, i per això ens donem un temps llarg de tot un curs, no? 10 mesos de convivència, en 10 mesos vam veient, bueno, doncs, pues que això és un camp professional, és un camp i que és molt exigent també per l'artista.
I tant. Han començat a sorgir ja noves vocacions per ser artista entre aquests alumnes?
Mira, amb això sempre diem dues coses. Igual que quan fem matemàtiques, tampoc esperem que tothom sigui matemàtic, no? Ni quan fem ciències ambientals, doncs tampoc esperem que tothom sigui biòleg. Aquí una mica diem, escolta, això no ho fem per... Evidentment, això té un efecte i es nota, doncs, que hi ha gent que no sabia per on tirava a quart d'ESO i diu, mira, doncs, el batxillerat artístic per mi és una sortida. Aquestes coses passen, eh? Vull dir que hi ha... Però el que ens interessa a nosaltres és que hi hagi molta més sensibilitat en relació a això i que, evidentment, no tothom ha de ser artista. Faltarien metges, no? També. Però no és més important que les mates, però tampoc ho és menys. Una mica diem... I la idea era situar-ho que tothom hi tingui contacte.
Exacte.
Gent que mai ha pensat que es pugui dedicar a això, ni tampoc és necessari.
Exacte. D'aquesta manera podem dir que la rebuda per part dels alumnes ha estat bona, almenys. I tant.
Sí. Partint d'aquest descol·loque inicial.
Clar. Al principi sorprèn, i després suposo que ja els deu entrar la curiositat.
I jo m'havia apuntat a fer teatre, no? Em diuen quin paper em toca. No toca cap paper. O sigui, anem a fer un procés de creació, anem a escriure-ho, anem a parlar-ne i ja veurem.
Clar.
Això. I el mateix, jo m'havia apuntat i em pensava que dibuixaríem i aquí portem 3 dijous i aquí no ha dibuixat ningú. Esto como va, no? Bueno, clar, és un altre... És un procés d'aproximació, que diuen, d'anar buscant punts de trobada d'imaginaris sobre què és la creació artística.
Exacte. Doncs Carles Ginem, director del programa En Residència, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. I, bueno, ja porteu 14 edicions, això té per llarg, no?, si no m'equivoco, així que endavant amb les altres edicions i a seguir gaudint amb tots aquests alumnes i artistes, també.
Perfecte, moltes gràcies.
Gràcies.
A vosaltres per l'atenció.
I d'aquí una estona entrem en la primera palletària que va existir a Barcelona. I atenció, perquè també és la més antiga d'Europa en funcionament.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda, pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como solo bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La palleteria més antiga d'Europa en funcionament està a Barcelona i, a més, és la primera que va existir a Barcelona. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. L'any 1891 es va inaugurar a Barcelona la palleteria La Sibèria, la primera que hi va haver a la ciutat i la més antiga d'Europa en funcionament. En parlem sobre el tema amb el Marc Espar Figueres, que és el propietari de la palleteria i també consell delegat. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per l'entrevista i l'invitació.
Com és aquesta palleteria? Com va néixer a La Sibèria?
Doncs mira, és un negoci que continua sent familiar. Ja som quatre generacions de palleters i tot va començar amb el meu besavi, que bueno, va començar a treballar en el ram de la pell, primer a la Casa Rebellón de París, i ja amb 21 anys es va establir aquí a Barcelona, el 1891, com tu deies, i va fundar pues, això, la Sibèria, que va ser la primera palleteria pròpiament dita d'aquí de l'estat espanyol. Uh-huh. En aquell moment de palleteries, la més famosa era justament aquesta, on va començar a treballar el meu besavi, que era la Casa Rebellón de París, que avui en dia ja també, bueno, aquesta sí que ja no està. Per això ara, actualment, es pot considerar que la pilloteria més antiga que hi ha a Europa inclús és la nostra, uh-huh, que tinguem dades.
Clar, es va obrir en el carrer Portaferrissa, no?, i després va passar als carrers de Santa Anna i de Petritxol. Ara, la seva ubicació actual, podríem dir, que és la Rambla Catalunya, oi? Ha anat passant d'un lloc a l'altre.
Sí, de fet, ell es va establir, com dius, això, a Portaferrissa l'any 1891. I després també això, al carrer Santa Anna, crec, i Petritxol. I ja el 1907, ja quan la ciutat ja anava creixent cap amunt, bàsicament fins a finals del segle XIX, la ciutat era tot el que estava en la ciutat emmurallada i una mica al Raval, fins a Plaça Catalunya gairebé, i des de llavors ja va començar a créixer la ciutat, i el 1907 es va establir aquí on estem ara ja, on portem ja més de 100 anys en el mateix lloc.
Mm-hmm, Déu-n'hi-do. I tot i moure's de lloc, no?, d'un lloc a l'altre, l'interior del local, però, es conserva pràcticament igual com va ser dissenyada, no?
Sí, el 1907 no tinc molta documentació de com, però sí que la reforma que es va fer l'any 1919, 18 i 19 crec que era, que la va fer un interiorista, es deia Carles Rojas, doncs és la que més o menys conservem ara en l'actualitat. Vull dir que la gent quan entra pot veure pues, una mica... a través del nostre comerç, una mica la Barcelona dels 1920 o així, i pues, l'estructura, bueno, diguem-ne, l'arquitectura que tenim aquí dins la botiga és més aviat entre noucentista i agafant una mica d'art déco d'influències de París.
Mm-hmm. Podem dir que a l'entrar en aquesta botiga, no en aquesta palleteria, tornes una mica anys enrere, oi?
Sí, tindrà les seves coses bones i però també en té la...
Són records, així, clar.
Sí, però sí. El que està bàsicament més canviat potser és el tema de la luminària i pues, avui en dia bàsicament es treballa amb LEDs i tot, i pues, abans hi havia aquelles típiques llums de llàgrima o llums d'aquestes així amb molts canalobres.
Mm-hmm. I clar, si entrem a la vostra a la palleteria La Sibèria, a la vostra botiga, què és el que podem comprar?
Doncs actualment els productes que tenim de prendes de pell fina, visor, renar, astracan i d'altres de pell fina, i després també tenim tot el que és tot el que és bé de l'oví, del xai, de doncs l'olefat, la napa, i una mica també tenim producte amb cabra, jaquetes de cabra i així. Uh-huh. Però bàsicament seria això. Després també toquem ara des de fa bastant temps ja tot el que són complements i tot, bolsos fets amb tots aquests amb tots aquests peix que he dit o etcètera, o barrets, guants, etcètera. Uh-huh. Molts complements.
I durant tots aquests anys heu tingut diferents clients bastant il·lustres, no? Qui ha passat per aquí conegut?
Sí, així conegut, artistes i del món cultural i intel·lectual, podem dir que eren Picasso, Dalí i Miró, entre d'altres. I després també, bueno, abans que hi havia més com una mica de classes i tot, doncs, el que era una mica l'aristocràcia i la burgesia autòctona d'aquí a Catalunya, catalana, doncs, doncs això, molts clients hem tingut, sobretot de la burgesia.
De la burgesia.
Després inclús també de la reialesa, el que seria la besàvia del... Perdona, l'àvia del rei actual espanyol. Uh-huh. També era... que era Maria Eugènia de Battenberg. També era clienta de la casa.
Uh-huh. Podeu dir que ha vingut quasi tothom per aquí a la palleteria, doncs, no?
Sí, sí, sí. Sol dir que sí, que bona part de... Avui en dia, pues sí, també més estrats en la societat i tot, vull dir... Sí, sí, tenim afortunadament molta clientela, que és el que fa que això, molta gent que, doncs, per exemple, també té abrics, que després els reforma o els torna, clar, els hi tornem a donar una forma nova per tal de reciclar aquests abrics, aquestes pells, que molts són, per exemple, dels anys 80, dels anys 70, dels 90, que encara doncs la pell està molt bé i que admet, pues, això, poder-los reciclar i convertir-los en... amb les noves formes que estan més de moda actualment i que doncs, quan ens els porten estan desfassades, perquè vull dir, són abrics dels anys 70, els 80, i la moda potser no és... Però tenim aquest avantatge que podem adaptar, readaptar-los, reformar-los, etc.
Clar. És mantenir l'essència a l'hora de modernitzar, no?, aquestes peces de roba. Clar, vosaltres no veieu, no?, que igual que la resta, no?, doncs no hi ha botigues ni locals com el vostre. Què creieu que s'hauria de fer per fomentar aquest tipus de botigues de locals, o quin seria el secret per aguantar tants anys?
El secret, bueno, en principi bastant, això és bastant, suposo, aplicable a totes les empreses, anar-te adaptant una mica, bueno, una mica no, sobretot adaptant-te a l'entorn canviant i anar, en el nostre cas, adaptar-nos a la moda, estar al dia, bàsicament, de lo que són les tendències i mirar de donar al consumidor el que demana. Bàsicament seria això.
Mm-hmm. Al final és patrimoni de la ciutat, no?
Bueno, si em preguntes a nivell de, volies dir, de comerç, de mantenir el local més o menys com està i tot, seria això?
Mm-hmm. També.
Doncs Doncs sí, no, desafortunadament sí que hi ha comerç que per aquí, per aquesta zona, ha anat plegant i tot, i realment costa mantenir-se, però bueno, al final és adaptar l'estructura als moments actuals i bueno, mirar de lo que em deia, d'estar una mica, d'estar molt a la tendència i adaptar-se als moments actuals, sí, sí.
Exacte. Doncs, Marc Espar, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre la Sibèria, aquesta, la primera palleteria de Barcelona. Gràcies, i per molts anys més.
Vale, doncs moltes gràcies per invitar-nos.
Gràcies.
Gràcies. Adéu.
I atenció, perquè comença la temporada d'estiu a Andorra i nosaltres volem parlar del tema, perquè normalment, al parlar d'Andorra, pensem en el tòpic d'anar a esquiar, d'anar a la neu. Però l'estiu al Pirineu, al País dels Pirineus d'Andorra, és fantàstic i hi ha unes ofertes magnífiques. A l'estiu la temperatura a Andorra és molt més que agradable i a tot això li hem de sumar també que el 92% del territori andorrà és natura, un atractiu que encara la fa més especial. Ens ho explicava així el director general d'Andorra Turisme, Batim Buzzacu.
Sí, sí, efectivament, això ho estem intentant de certa manera comunicar fora d'Andorra, no? Perquè si mirem les dades en total, òbviament el tema de primavera i estiu cada vegada té més pes amb tot el que és la part turística. De fet, si mirem amb 365 dies, 7% de les persones que venen a Andorra esquien i la resta fa altres coses. I el nostre principal objectiu és ara de poder desestacionalitzar i, de fet, estem molt contents amb els resultats que tenim i potenciar tot el que és el tema d'Andorra com un destí de 92% del territori és natura, i això és punt diferenciador amb tot el que és la comunicació, òbviament. Estem patint una mica al d'hivern amb el canvi climàtic, però sobretot ens beneficia bastant amb tot el que és el tema d'estiu, perquè les temperatures són agradables, i amb aquest que estem molt a prop de tot el que és la platja també, i és una bona alternativa, i sobretot per tema de refrescar-te una mica, no? Bé, nosaltres en principi estem intentant de potenciar tot el que és el turisme cultural i després tot la part d'esportiu amb esdeveniments diferents, no? Perquè al juliol tenim el Cirque du Soleil, que és un espectacle exclusiu fet per Andorra, només es pot veure en Andorra durant 22 edicions diferents, 5 dies a la setmana. Comencem ara amb un festival de música clàssica, Clàssic Ant, a partir del 2 de juny. Volem donar un toc una mica més cult en aquest sentit, amb actuacions diferents d'estrelles internacionals, i a part de tot el que és el tema d'un destí realment enfocat en tot el que són esdeveniments esportius, des d'Esparta Race, que és una prova que fem ara, i el més important, el Copa del Món de BTT, de mountain bike, que també està molt de moda ara i té un enfoc molt de ciclisme, però volem barrejar tot el que és diguéssim, el ciclista professional i després l'aficionat, que tindrà la possibilitat de veure una prova d'aquest calibre, perquè és a nivell mundial. I, òbviament, com sempre estem intentant, o gairebé sempre ho tenim, la Vuelta, perquè la Vuelta d'Espanya passarà per Andorra al final d'agost, i sempre intentem que sigui un lloc on es decideixin les coses. Aquest any serà més complicat perquè surt des de Barcelona, però encara sí, és una prova que ens fa molta il·lusió i que pràcticament ens consolida com destí molt enfocat a cicloturisme, tant de professionals que viuen i treballen i entrenen a Andorra, com el món amateur també, que també té una sortida molt bona en un territori que realment respectem molt el ciclista, no? Nosaltres, òbviament, això és un punt diferenciador que té un foc molt en el tema de sostenibilitat i el medi ambient. De fet, ara tenim altres activitats que es poden fer a plena natura. Per exemple, tenim el pont tibetà, que va ser novetat l'any passat, i que està dins de natura, però amb una protecció absoluta. És a dir, no es pot arribar caminant, és a dir, tot és viatge organitzat. Roc de Quer, que és un mirador espectacular. De Tristaina també, que és altre mirador molt enfocat en el tema de gaudir natural de natura en total. I òbviament, això és la part diferenciadora amb el món que estem ara, perquè el medi ambient i sostenibilitat tenen un rol important en tot el que és el tema del turisme, Estem intentant evitar tot el que és el turisme massiu, perquè és un problema global, mundial. És molt difícil de fer-ho, perquè hi ha moltes persones que estan viatjant ara, cada vegada més, són 8.000 milions en el món, i que hi ha països o regions del món que abans no podien viatjar i ara poden. Però, de certa manera, amb això estem fent un equilibri bo de poder tenir el turista al tot el territori andorrà i no una concentració que es fa només a la zona urbana i només en la zona que realment es vegi massa gent. Nosaltres generem 10.050.000, per ser exacte, de preocupacions. És a dir, des de 2000, els últims, parlo de 2019, que va ser el millor any de la història d'Andorra, ara encara més hem crescut aquest 2022, el passat, i 2023 que estem ara. Llavors, hem crescut gràcies a les temporades, diguéssim, baixes, perquè al primavera i estiu pràcticament és on més hem crescut.
I és que Andorra Turisme preveu assolir un rècord turístic aquest any 2023 i arribar gairebé als 9 milions de visitants. El 2022 es van rebre 8,2 milions, el que suposa un increment de l'1,2% respecte a l'any abans de l'inici de la pandèmia, i per primera vegada es van superar els 10 milions de pernoctacions, un 14% més que l'any 2019. A més, el bon comportament de la temporada d'hivern i les bones previsions de cara a l'estiu és el que els fa situar la previsió d'arribada de visitants en gairebé 9 milions, aquesta xifra. Tot, però, amb l'objectiu no només de sumar més visitants, sinó també de ser capaços de treure un públic molt més prèmium. En aquest sentit, s'han mostrat confiats que l'aeroport d'Andorra a la Seu pugui augmentar el nombre de destins i freqüències durant els pròxims 2 anys per atraure viatgers també de París, Madrid o Barcelona i alhora poder guanyar adeptes entre el turisme de negocis. Ja és sabut que Barcelona disposa des de fa temps d'alguns horts urbans, molts dels quals impulsats per l'Ajuntament de la ciutat, però que a principis dels anys 70 algú creés un hort de 140 metres quadrats a la terrassa de casa seva, al barri del Guinardó, amb desenes d'arbres fruiters i vegetals de tot tipus, era molt més insòlid. La persona que ho va fer es diu Joan Carulla i va néixer a Juneda, a la comarca de les Garrigues, fa exactament 100 anys. La seva història és molt interessant i avui el tenim amb nosaltres perquè ens ho expliqui en primera persona. Joan Carulla, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, vostè, Joan, té un hort de 140 metres quadrats a la terrassa de casa seva, oi?
Sí, no, és més, hi ha més metres. Jo li explico. Com que vaig haver de deixar la terra a Lleida, perquè no en teníem prou, jo, quan vaig poder Barcelona, ja va ser a l'any 53, ja tenia un hortet als baixos d'una cortina trista del carrer Cartagena de 125, o sigui, a l'any 1953. Al cap d'uns anys ja vaig poder fer el meu edifici a Barcelona, naves de Tolosa, 383, i el primer que vaig fer a les terrasses que em van obligar a deixar des de l'Ajuntament o des dels reglaments que hi havia, escolti, i em van fer deixar 250 metres quadrats de terrassa. I jo vaig dir, aquí hagués sortit 20 pisos més del que sortirà, perquè els fonaments eren per 32 vivendes. Bueno, doncs ara no en tinc res. Manera, doncs ja hi faré l'altre aquí, tindré un desahogo, un consol, perquè no tindrà la terra de Lleida, i al mateix temps podré jo ensenyar a tema els vegetals, a les plantes, i a la terra els fios dels col·legis. I per tant, ja són 150 metres quadrats al quin pis, 50 metres quadrats al segon pis, 60 metres quadrats al primer pis. I a tot arreu hi ha arbres ornamentals o arbres fruiters i després plantes de temporada, les patates, les baies, les cebes, les tomaqueres, que les tinc molt gates, plenes de tomàquets i tal.
Exacte.
I per tant, això requeria, doncs, clar, posar-hi molta terra, entre tot hi ha més de 60 tonades de terra, hi ha milers de caixes de cartó i de caixes de fusta de fruita, caixes molt primes de fusta, que de fer desproveix, hem de fer un aliment per les plantes que s'hi posen, i aquí, com que n'hi he posat a mil, que he posat molta deixalla del supermercat i molta deixalla de casa i tal, i a més, mobles de conglomerat, això fa que aquella terra ho veiem d'aquí, veiem d'aquí. Però els ocells s'han cuidat de poblir-la, perquè hi havia multitud de milions de llombrius de terra, i ara no em quedi d'un altre que els ocells se les han menjat.
Mm-hmm. Exacte, sí. I podríem dir que vostè, sense saber-ho, ha arribat a ser pioner d'aquest ecologisme, no?, perquè sense saber en aquest temps el que significava realment aquesta paraula, va començar a cultivar el seu hort urbà amb tota una mena, no?, de fruites, sí, sí. De verdures.
Sí. Fa 53 anys que li poso, que li posava els fruiters, que he dit de passada, jo crec, per culpa del canvi climàtic o de provàcies de calor, m'han matat 8 arbres fruiters, dos o tres toneres, alguna nectarina, tres esponers, i a més, algun any han matat les tomaqueres, les mongeteres, o sigui, noi, amb el canvi climàtic està una mica boig. Però com que els humans també ens portem una mica embogits, tants cotxes que corren i contaminen, i tant destrufar el que es fa, de tota mena, amb els plàstics que s'emplaten a l'est per minut. De tot això, amb venen a l'ambient, la terra i els fenòmens, escolti, del clima, que és molt sensible, perquè, escolti, si les braies són posats per la lluna, si ho dius vostè, el que fem nosaltres va tant de terra, perquè ha fet més mal. I ja digui.
Mm-hmm. Podríem dir, doncs, que al seguir aquesta dieta, no?, o alimentació vegetariana, s'ha convertit vostè en un home avançat al seu temps, no? Podria ser, sí, aquest un dels secrets de la seva longevitat?
Miri, a vegades les coses no venen per mèrit propi, perquè el que diem, ho sabem, ho sabem els altres, que ho han experimentat i han escrit llibres i ens han donat el bon exemple. Quan la guerra, pues, com que la pobra joventut, en vez d'estar de llenar-la, pues estaven donant la sang sense voler donar al front, els altres estaven abandonats. Sí, i jo tot això ho recordo. Aleshores, es va quedar una mica tot empobrit, hi va haver moltes restriccions, que va fer una vida autàrquica, ja des de l'ou acceptada i recomanada des de les altures. Però això, el meu pare, davant de la pobresa, que només tenia pues, una hectàrea de terra, però el donava per poder sobreviure, no morir de gana. Entén? Mm-hmm. I el meu pare també deia, hem de fer vida autàrquica. I ens menjàvem fruita i verdura i cap. En aquells moments, els naturistes de Barcelona, els vegetarians, van curar la filla meva. Era molt jove, 27 anys, estava quasi per morir, i els naturistes no van curar, que va morir a més de 80. Mm-hmm. Clar, davant d'aquest exemple, pues jo pues no vaig agafar cap bici, ni fumar, ni beure, ni res. I després, com que la miseria que teníem, no podíem ocupar ni mariscos, ni cap, ni peix, ni res, doncs pues, ja tens una família que sempre va ser en compte de vegetària. Clar. Però com que me va anar molt bé per la salut, escolti, doncs pues, aquí continuo sent vegetarià.
I tant.
Però a la vegada, treballant molt culturalment, perquè la vida em va fundar en altres bons hores, durant 20 anys amb bicicleta, com aquella que feia, i bé, no em podia allò, no em podia allò els meus fills, no em podia allò a la meva pobra esposa, i tot treballant 100 hores diàries i estalviant com uns desgraciats, doncs vam voler fer aquesta estafeta amb una altra terrassa. I la nit de passada són 200, més de 260, no, 300 metres quadrats.
Imagina.
Dels quals 260 són per posar-hi plantes, no per posar-hi, és que hi són. I després hi ha més de 100 metres, 130 metres de recollida d'aigües. Jo recolleixo aigua de pluja per regar de 10 a 11 mesos de l'any. Recollim, quan vol, uns 9 litres i pico d'aigua de pluja, que és molt millor que l'aigua de la vet.
Clar.
I així, entre altres, que molts joves avallucenes que no han tingut l'avantatge de tindre terrasses amb totes les quals matem la família, perquè aquesta casa és dels meus fills i mena.
I vostè, senyor Joan, ha narrat aquestes experiències com a pioner d'aquests horts urbans al llibre Mi Siglo Verde, no? Com ha estat i per què ha fet aquest llibre?
Sí, aquest llibre, perquè hi havia un senyor, un periodista del Mundo, el senyor Carles Fresneda, que era un bon periodista, un bon escriptor, escriu llibres molt macos, molt bons. Algun que jo li tinc ell sobre ecologia i és molt imparcial i molt verídic. I aquest senyor parlant me va dir una frase molt maca. Dice, hombre, 99 anys i se va acuerda de tots els anys, esto es más difícil que encontrar un diamante en barra. Tiene que hacer sus memorias. I jo davant de tot això, bueno, ho feia, però jo entenc el que vulgui. I vaig començar a explicar les coses des dels dos anys, que els dos anys ja se van portar com a cangur. O ningú sabia que volia un cangur, per tant, se van portar a collir olives, se van portar el nom, ve a treballar el meu avi, ve a treballar el meu pare, em devia d'anar a treballar jo també, el meu pare no va poder fins als 14 o 15 anys, perquè es vinca la maella, i aleshores sí, a la vida vaig treballar al costat del meu pare, de pagès pobre, que ho feien tot a braços. I que, clar, van passar uns anys, i amb l'altra dieta, que molts anys quedàvem, i era l'edat de casar-se. I vaig dir, escolta, te pots metre l'any 50 ens casarem, perquè com que vaig ser primer del catecisme, ni que no tingui els diners per pagar el sacerdot, com sacerdot, doncs hem donat també mos casar sense tindre diners, que és el que m'he dit.
Exactament. Doncs Joan Carulla, de 100 anys, que és un dels pioners dels primers horts urbans de Barcelona. Moltíssimes gràcies per explicar-nos la seva experiència. Sí, digue'm.
Un dels aliments millors que jo recomanaria és un aliment que podríem dir de sentiments o espiritual. No ho diria mai a ningú. Estimar començant per les plantes que gràcies a elles i al seu rei vegetal hi ha veïna vegetal a la terra. Estimo sempre. Si una persona no la puc estimar, aquella persona m'oblido. Estimo el treball. M'agrada fer coses, sigui fàcils o difícils. Si com més febres, s'han de fer. I ara que s'han de fer, jo les faig amb gust. Disfruto treballant.
I tant.
I per tant, això em sembla que m'ha ajudat a tindre pau interior i per tant, a que tot és... tots els òrgans treballessin en una harmonia que de tot el que fa la seva humana.
Exacte. Doncs enhorabona, Joan, i moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè, eh?
Gràcies.
Adéu-siau.
Molt bon dia. Adéu. I fins aquí aquest diumenge al matí del cap de setmana. Avui recordem dia d'eleccions municipals. I a COPE Catalunya i Andorra seguirem informant de tot al llarg del dia. No us oblideu d'anar a votar i que acabeu de passar un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.